Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bona nit i benvinguts a l'edició número 148 de Dins l'estadi. Com canvien les coses en només una setmana. El passat diumenge parlàvem amb Josep Maria Rovira per a comentar el gran moment del Pinell i la golejada per 11-2 contra l'Alcanà. I avui hem de parlar de la seva dimissió com a tècnic del conjunt de la Terra Alta. El tindrem via telefònica en directe a Dins l'estadi. I a més, hem hagut d'esperar 8 jornades de Liga per a veure la primera derrota de la temporada del Corbera d'Ebre. Avui ha perdut la seva imbatibilitat davant un Alcanà B que encara no havia guanyat cap partit i que era el cue de la Lliga. De tota la jornada en parlem també avui amb la companyia de Joan Vallès, entrenador del Batea, que avui ha guanyat 4-2 contra l'Ulldecona. De seguida el sumari amb Genís i Judit i arrenquem el programa d'aquesta nit.
A la tercera divisió, jornada sense gols de l'Ascó en la visita a Cerdanyola del Vallès.
A la segona catalana, el Gandesa va imposar-se per 0-2 al Cambrils amb gols de Gumiel i de Dilla.
A la tercera catalana, el Corbera viu la primera derrota de la temporada contra l'Alcanà. Destaca també la victòria de Batea i Flix i l'empat de l'Olímpic. Finalment, el derbi entre el Móra la Nova i el Pinell es va decantar per als de la Terra Alta.
A la quarta catalana, nova maneta del Ginestà a Jesús Catalònia B i derrotes d'Arnes i Bot. Per la seva part, l'Ascó B ha sumat un empat.
A més, no us perdeu l'espai dedicat als futbolistes de Brancs al Món, així com la crònica poliesportiva de la setmana.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino, Xavi Salvador, Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 10 minuts. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Avui és diumenge, dia 27 d'octubre. Ja hi tornem a ser altre cop en una nova edició del programa Dins l'estadi, avui programa número 148. Ja saben el repàs del que ha passat als camps de futbol de casa nostra en aquesta darrera jornada. Podreu escoltar a partir d'ara mateix aquí a Dins l'estadi, on també ens acompanya, com cada diumenge, la Judit Bru, Genís Pena, Xavi Salvador. Bona nit als tres.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Recorden que ens escolten a través de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER, en directe, al 87.6 de la FM. També ho poden fer per internet a radiomoradebre.cat, en l'emissió online, també en el nostre podcast i en les emissores municipals, en la vostra emissora municipal, que també sona amb força Dins l'estadi. Bé, avui contem amb la presència al nostre programa aquesta nit de Joan Vallès, entrenador del Batea. Joan, què tal? Hola. Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Prota el micròfon, sisplau. Sí. Perfecte. Bé, victòria avui, eh?
Sí, una victòria molt treballada. Uh-huh. Però, bueno, que al fi de compte, pues, quan treballes tant i res premi, pues, al final és més ben assegurat.
Molt bé, doncs avui el Joan Vallès, entrenador del Batea, com dèiem, que visita la ràdio amb la sort d'haver guanyat, és a dir, que avui esteu contents, és un dia idoni per a vindre a la ràdio per a parlar del Batea.
Sí, eh? Perquè a més, avui fa de que no sol estic jo aquí a la ràdio, però estic segur que molts oients de Batea estan pendents de
molt
que
bé.
Pugui dir jo i esperant
a veure què diu l'entrenador.
Què diu l'entrenador i què opina la resta.
Molt bé, doncs una forta salutació des de la ràdio de la gent de Batea, que segur que avui ens escolten massa, aprofitant la visita de Joan Vallès avui a la ràdio. En parlem d'aquesta victòria important contra un equip important de la categoria com és l'Ulldecona i de la manera que s'ha fet. Amb 9 jugadors ha acabat el Batea, heu acabat remuntant, és a dir que el partit ha estat interessant. En parlarem després per a l'apartat de la tercera catalana. Abans, però, Joan, ja vas vindre la temporada passada a Dins l'estadi i ja saps com funciona la cosa. Per a començar, t'has de sotmetre al test de Dins l'estadi.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de Dins l'estadi. Al test de Dins l'estadi.
I per a començar el test, volem saber la cançó preferida del nostre invitat, Joan Vallès.
Una cançó de Sau, Ho és per tu.
Molt bé, doncs escoltem... De... Vas dir la mateixa l'any passat o no?
No, sembla que no.
Get Lucky l'any passat.
Get Lucky, una mica més actual, sí, que en aquell moment punxava bastant. Ah, sí, sí. Però ara mai... Una cançó que, lamentablement, és una cançó que sempre ha sigut una cançó molt tranquil·la, però que m'ha agradat molt.
Sempre t'ha agradat. Sempre. Mm. Molt bé. Sobrenom?
Sobrenom... Joan Vallès. No tinc un sobrenom específic. No vaig tindre mai futbolísticament, ni el tinc ara, tampoc, com a entrenador.
Un defecte?
Suposo que tinc molts de defectes, ho deixo per als meus amics, que els enemics suposo que me trobaran molt. Per als meus amics que diguen els defectes.
Una virtut?
Molt constant, i suposo que considerar treballador i que penco i que m'agrada molt, m'esforço molt en tot el que, en tot el que faig.
Una mania?
No en tinc manies així clares.
Un somni esportiu?
Bueno, portar dignament el club que ara represento, que és el Batea, i a més el club del meu poble, dignament portar-lo el més amunt possible i que puguem, com ara s'està parlant bé de nosaltres, pues, d'aquí fins a final de temporada, si aconseguis que és això, és un bon somni. Però...
I ara ja em vull saber un altre, un somni no esportiu.
Somni no esportiu? Pues bueno, pues, sobretot pues, veure la meva família, que la meva nena petita de 3 anys, i això, pues, que puja, es faci gran, així com esteu altres aquí, majos i entemplats.
Gràcies per lo de majos. I maja, no? Suposo,
sí,
també l'has dit.
No.
Això està tot generalitzat.
Generalitzat. No
passa
res. Masculí i femení, sí.
Una pel·lícula.
Armageddon, aquesta sí que em sembla que l'any passat vagi la mateixa, Armageddon.
El teu ídol futbolístic?
Arconada.
Què fas en les teues estones lliures?
En tinc poques. Una mica d'esport, algo de bicicleta, i, aunque no se'm noti massa, però sí que faig algo d'esport. I després, com he dit abans, està la meva filla petita, 3 anys, que és un engat.
Com et veus aquí 10 anys, Joan?
Com me veig? Espero veure'm més o menys com ara, no? Sé que tindré 2 anys més, ja començo a tindre a acumular anyets. I que els demés també me vegin més o menys igual com ara.
En quin jugador de la categoria t'intercanviaries la samarreta?
Bueno, jo me l'intercanviaria en Polei, que sé que vaig escoltar el vostre programa quan va estar aquí. Me va sobtar, perquè tenim una bona relació, però em va sobtar que vingués a mi. I jo li tornaria a agafar la samarreta i me l'intercanviaria.
Canvi de samarreta, eh?
Sí, sí.
És la primera vegada que passa això, a dins l'estadi. Sí,
que és bonic.
És molt bonic. I amb la cançó de fons ja va acabar de rodonir tot. Bé, doncs, si no entrenessis, en aquest cas al Batea, on creus que estaries entrenant? O on t'agradaria entrenar?
Bueno, qualsevol lloc que estigués còmode i que em tractessin bé, que de moment, per sort, a tot arreu que hi ha estat, a Gandesa, a Tortosa i això, m'han tractat divinament.
Algun equip, però, en concret?
No, el Batea, ara mateix el Batea.
Molt bé.
El Batea.
Un gol especial que recordis?
Gol així professional, el de José Mari Vaquero, que fa Kaiserslautern, que ens fa anar a la final. No? És un gol que té tot aquell gol, no? Té ràbia, té entrega, té un bon gol, sí.
La casta, eh?
La casta, sí.
Molt bé. Quines botes utilitzes, botes de futbol?
Ara, per a les patxanguetes dels diumenges de veteranos i per als entrenos, Nike.
No saps quines són, però? Són aquestes noves?
No, sembla que són les... Però... Aquestes noves, sí.
Molt bé. Les Mercúria, eh?
Sí.
Molt bé, doncs és el test de dins d'estadi. Hem conegut una mica més a Joan Vallès, entrenador del Batea, en directe a dins d'estadi. Vinga, aixecó los mecheros, eh?
Sí, va, no, en serio.
Molt bé, recordin que aquest cap de setmana deixem ja enrere les fires de Móra la Nova, eh?
Oh,
quina llàstima.
Sí,
jo encara no em sentia la frase.
Allí hi ha hagut gent que s'ha deixat més d'una cosa.
Sí.
Com la veu.
Com la veu, per exemple. Allí està. Esta veu sempre la tindrem, pues.
Sí, sí. Bravo. Bé, doncs, després de conèixer Joan Vallès, després del temps dins l'estadi, abans de començar ja amb el repàs de la tercera divisió, amb tots els resultats d'aquesta darrera jornada, totes les cròniques, hem de fer una mica de preludi del que serà la pregunta que formulem avui i que també estarà activa durant tota la setmana. De seguida us explico quina és. Però abans, la pregunta de la jornada per avui, a dins l'estadi. Quina és, Judit?
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Bé, quina serà la posició que hauria d'ocupar el bater aquesta temporada?
Molt bé.
Aquesta és la pregunta i en dos segons està al Facebook.
Molt bé. Quina creus que seria aquesta?
Hauria d'acabar la posició.
Bueno, quina creus que el bater a posició hauria d'acabar a final de temporada?
Jo crec que...
Jo, Blara, sí.
Entre, si poguéssim estar entre les 5 primeres places, perfecte.
Molt bé, entre les 5 primeres. Zona Champions, zona Europa. Molt bé, doncs aquesta és la pregunta d'hoy.
Sí. Ser pregunta d'hoy.
Sí, sí. Ser pregunta d'hoy esta. I seguim avançant amb una altra pregunta, perquè el proper cap de setmana, el proper dissabte, dia 2 de novembre, es disputa el derbi. Es disputa el derbi entre el Móra la Nova i l'Olímpic de Móra d'Ebre. I com sempre fem, llancem una mica la porra, a veure quin pronòstic creieu que ficaríeu en aquest derbi, en aquest partit, en aquest gran encontre. I la propera setmana, el proper diumenge, dia 3, a dins l'estadi, sortejarem doncs, alguna coseta, que serà gentilesa del restaurant Ferran, òbviament. Per tant, estem parlant d'una paella o d'una altra cosa. Ja veurem. Ja m'ho pensaré aquesta setmana, a veure què sorteja la propera.
Ah, decideixes tu, no?
Sí, és així, això.
M'agrada.
Lluís Arenda de Ferran, sí. Del bar.
Molt bé, doncs tenim dues preguntes per aquesta setmana, d'acord? La primera, en relació al Batea, aprofitant que avui tenim a Joan Vallès aquí als estudis de la ràdio, i la segona és aquesta porra que encetem ara mateix i que tindreu temps de participar fins el mateix dissabte, dia 2, abans del partit, és a dir, abans de les 4 i mitja, que és quan comença l'encontre. A partir d'aquell moment, doncs, els pronòstics que estiguin allí encertats doncs, no seran vàlids, d'acord? Així que tenim dues preguntes que a partir de ja podeu començar a dir la vostra. Quin resultat faries? Quin pronòstic posaries per al derbi de la propera setmana, Joan?
Bueno, són partits difícils de pronosticar per la tensió que hi ha i això. Bueno, juguen a Móra...
La Nova.
La Móra Nova, no?
Pues, la que veus aquí enfrente.
Bueno, sé que el Móra Nova porta bastants partits molt igualats i aquesta setmana ve de perdre. Penso que no, intentarà no deixar de perdre els punts i em penso que sigui per la mínima una victòria del Móra Nova.
Molt bé, doncs aquest és el pronòstic, de Joan Vallès. I no sé si la gent va dient alguna cosa, Judit, o encara no està pensada.
De moment no es diu res.
De moment no es diu res. Molt bé, doncs ara mateix són les 10 i 20 minuts. Ara sí, comencem amb el programa d'aquesta nit. Comencem, com sempre, per la tercera divisió.
Tercera divisió. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Bé, doncs, comencem per la tercera divisió, grup 5è, jornada número 11, amb la Rapitenca 0, Terrassa 0.
Palamós 0, Masnou 1.
Vilafranca 2, Cornellà 0.
Gramenet 0, Sant Boià 4.
Sant Feliuenc 1, Gavà 0.
Vilassar 1, Castelldefels 2.
Rubí 0, Europa 2.
Ascó 0, Cerdanyola del Vallès 0.
Figueres 2, Manlleu 2.
I Montañesa 3, Pobla de Mafumet 0.
Així està, aquests són els resultats, i així està la classificació. Montañesa líder amb 24 punts. S'escapa, ja en té dos d'avantatge respecte al Rubí i l'Europa, que situen segon i tercer respectivament amb 22 punts cadascun. Amb 21 punts es queda el Terrassa, quart, i també l'Ascó, que després d'empatar avui continua mantenint aquesta posició privilegiada, no obstant ara però és cinquè amb 21 punts a 3 del líder. El Sant Feliuenc en té 19 i la Rapitenca ara mateix ocupa la quinzena posició amb 13 punts després d'empatar aquesta setmana contra el Terrassa, que precisament és el quart classificat de la categoria. Per tant, no està gens malament aquest empat de la Rapitenca, que de seguida també en parlarem. En zona de descens, 9 punts per al Castelldefels, 6 per al Vilassar de Mar i 6 punts també per al Gramenet Milan, que tanca la classificació. D'altra banda, el Cerdanyola del Vallès, el rival de l'Ascó avui, ocupa la dotzena posició amb 14 punts. Així que anem a parlar d'aquest Ascó Cerdanyola del Vallès.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, Ascó 0, Cerdanyola 0, empat sense gols. Els de Miguel Rubio han disposat de múltiples opcions de gol, però no han estat encertats de cara a porteria en un partit molt treballat durant els 90 minuts. El Cerdanyola també ha disposat d'opcions, però Xiné ha mantingut i ha aconseguit mantenir la porteria a 0 fins al final. La primera meitat ha començat amb un Cerdanyola molt ben plantat en atac, intentant posar en dificultats a la defensa esconenca. A poc a poc, però, l'Ascó ha anat guanyant terreny i homes com Sergi Duran, Edu Vives, Virgili i Sergi Moreno han anat guanyant protagonisme. Tot i això, la primera opció clara de perill pel conjunt esconenc no arribaria fins passada la mitja hora, quan al 32 Sergi Duran rematava amb potència una pèrdua de pilota del Cerdanyola que acabaria aturant el porter. Aquesta acció ha canviat definitivament el partit i uns minuts després Sergi Moreno ha reclamat un penal al ser desequilibrat dins l'àrea pel seu defensor. Hi ha hagut més oportunitats per part del mateix Sergi Moreno, també de Genís, també de Virgili, però que no hi ha hagut sort de cara a porteria. Ja en el segon temps, el partit ha seguit pel mateix camí, amb moltes ocasions per a l'Ascó, però també el Cerdanyola ha dit la seua en algunes arribades i ha fet lluir a Xiné, que ha acabat salvant un punt per a l'Ascó. Els visitants han arribat amb la llum de la reserva encesa en el tram final del partit, però han aconseguit evitar més perill en la seva pròpia àrea i, per tant, el partit ha finalitzat tal com havia començat, amb empat a 0 al marcador. La propera setmana, Manlleu, Ascó. Aquesta és la crònica d'aquesta setmana de l'Ascó. No sé si el Joan segueix una mica l'actualitat del Futbol Club Ascó.
Sí, bueno, seguisco totes les categories de on estan implicats equips de les nostres terres. I sí, seguisco, a més a la pretemporada vaig veure alguns partits d'ells i sé que té un equip molt, molt seriós, que treballa molt, sobretot en la pressió, que sempre està molt concentrat, i la prova està de que sí que, com avui, esta setmana ha sigut 0-0, però que costa molt als rivals que fer-los algun gol a l'Ascó, i ells, pues, bueno, tenen jugadors de molta qualitat, pues, que sempre poden. Però sempre tenen estos resultats ajustats, perquè és un equip molt compensat i que apreta molt, que pressiona molt, i el seu entrenador fa treballar hasta l'extenuació.
Per cert, un jugador del Batea, David Bes, va estar fent la pretemporada amb l'Ascó.
Sí, això va ser la temporada anterior.
La temporada anterior.
Sí. Va ser Cristian el que va fer...
Cristian
va estar una pretemporada, unes setmanes...
David Bes, correcte, efectivament va estar la temporada anterior, i Cristian sí que va estar aquesta temporada, el teu fill, amb l'Ascó.
Sí, sí, i la veritat, bueno, claro, és després per a tercera divisió, però, bueno, veus el ritme que tenen i l'exigència, sobretot l'exigència que els comporta... per a la categoria, no? I després poder seguir, vamos, després molts jugadors, perquè sé que va estar també d'Horta, Badia, va estar uns quants partits a prova, hasta que no va fitxar per un equip de Sant Sebastià, i o sigui que són uns jugadors que han estat a segona B, o sigui que són jugadors que tenen molt ofici, els que té l'Ascó.
Al final, però, no va acabar fitxant el Cristian per l'Ascó.
No va quedar fitxant i va fer una bona pretemporada, però bueno, ja marxava de Gandesa per problemes laborals, bueno, barrejar problemes d'estudis en problemes laborals, i després, pues, bueno, la possibilitat de quedar-se a casa i el projecte nostre li va agradar també, i el tenim a casa.
A Batea, eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs això és pel que fa a l'Ascó, el partit d'aquesta setmana contra el Cerdanyola, empat sense gols, i d'un empat sense gols passem a un altre empat sense gols també, en aquest cas de la Rapitenca. La resta de la jornada, la tercera divisió.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, doncs pel que fa a l'altre brenc a la categoria, la Rapitenca ha obtingut també un punt a l'empatar com l'Ascó a 0 al municipal de la Devesa amb la visita del Terrassa. Els d'Antoni Teixidor han sabut aguantar els visitants a la primera meitat sense deixar espais i amb poques ocasions de gol. Pel que fa a la segona, ha començat amb un gol anul·lat del Terrassa després de transformar de forma directa una falta indirecta i que l'àrbitre no ha deixat pujar el marcador. A partir d'aquí, la Rapitenca ha disposat de les millors ocasions, com un llançament d'Alexis o una contra de Raül. Per la seva banda, el conjunt negarenc ha tingut la més clara per part de Montoro, que Damià ha aturat sense problemes. La darrera oportunitat l'han tingut els locals a 4 minuts per la fi del partit, un xut d'Ivan Munta, que ha sortit per l'esquerra del porter. Finalment, marcador intacte i un punt per a cada equip. Durant la propera jornada, la dotzena, el conjunt rapitenc viatjarà a Masnou.
Molt bé, doncs fins aquí la tercera divisió. Seguim avançant, anem ja cap a la segona catalana, però abans no sé si... hem de repassar alguna cosa de la primera, alguna cosa a destacar?
Primera catalana. Primera catalana.
És així, Judit?
És així. L'Amposta també 0-0. Amposta Martinenc. Avui la cosa anava de marcador 0 i així ha estat també en el cas de l'Amposta, que s'ha enfrontat a casa amb la visita del Martinenc. El conjunt de la capital del Montsià ha estat el clar dominador durant la primera part, amb un gran nombre d'ocasions com les que han tingut Aleix i Becerra, però el marcador no s'ha mogut. La segona part està més igualada, amb un Martinenc més avançat, però l'Amposta ha errat en la darrera passada i han fet que es mantinguessin les taules inicials fins al final. I d'altra banda, derrota del Jesús i Maria, Vilanova i la Geltrú 4, Jesús i Maria 0, contundent derrota del Jesús i Maria al terreny de joc del Vilanova i la Geltrú, En un partit en què els canvis al marcador no han arribat fins al minut 65, amb una diana de Jordi Prades. Víctor Morillas, al 79, ampliava l'avantatge dels locals i a la recta final, als minuts 87 i 90, de nou Jordi Prades i Òscar Hernández establirien el 4-0 definitiu.
Molt bé, doncs fins aquí la primera catalana. Tot el que en destaca d'aquesta jornada ens acaba d'explicar la Judit Bru. Nosaltres seguim avançant, anem a la segona catalana perquè el Gandés ha guanyat aquest migdia davant del Cambrils i de seguida us expliquem com ha anat aquest partit i com queda la classificació després d'aquesta jornada. Segona catalana.
Segona catalana.
Segona catalana.
Resultats i classificació.
Segona catalana, grup 6è, jornada número 8, amb el Cambrils 0, Gandesa 2.
La Cava 1, Alcanar 1.
Remolins Vitem 2, Jesús Catalònia 2.
Redis 2, Calafell 0.
El Perelló 2, Vilaseca 1.
Valls 0, Ampolla 1.
Roda de Barà 1, Tortosa 3.
La Selva del Camp 1, Morell 6.
I Roqueteng 1, La Canonja 1. Ara mateix el líder continua com a líder, invicte, 8 partits, 8 victòries... I ja deixa enrere el Batea, perquè fins ara doncs, Redis i Batea i Corbera eren els únics equips que encara no havien perdut cap partit i que, per tant, estaven liderant la seva classificació. Continua sent el líder el Corbera d'Ebre, però sí que és veritat que ara el Redis ho és en solitari en aquesta cursa d'aquests dos equips. Bé, doncs el Redis, líder, 24 punts, ho ha guanyat absolutament tot en aquest inici de Lliga. I compte amb el Gandesa, que després de guanyar aquest migdia a Cambrils, es situa segon amb 16 punts. 15 per al Morell i el Tortosa, 14 per al Remolins Vitem i l'Ampolla, 13 per al Valls, també 13 punts per al Catalònia i el Perelló, que ha aconseguit encadenar unes quantes victòries consecutives que l'han dut en aquesta novena posició, 12 punts per a la Cava, 10 per a la Roda de Barà, 9 per al Canà i la Canonja, i aquí es trenca ja la classificació amb 5 punts Vilaseca i Roqueteng, juntament amb la Selva del Camp, 4 per al Calafell i 2 per al Cambrils, que continua sent el cue de la classificació. Veiem que la part mitja-alta de la taula està molt igualada, sí que és veritat que el Redis s'escapa, però del segon fins al 11, pràcticament, hi ha molta diferència. Hi ha molt poca diferència. Són 6 punts entre aquests equips, eh? És a dir, la part mitja-alta de la taula està molt, però com igualada, excepte, com dèiem, el Redis, que s'escapa, i sí que és veritat que hi ha 5 o 6 equips a la part baixa que també s'estan escapant, però en aquest cas... en quant a la zona de descens. Bé, doncs, parlem del partit del Gandesa, un partit que s'ha disputat aquest migdia, crec que a les 12 menys quart era el partit.
A les 12 en punt.
A les 12 en punt ha sigut. Bé, doncs, a les 12 en punt es jugava el Cambrils Gandesa. Som-hi, anem a escoltar Enric Alexandri.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Enric Alexandri.
Bueno, partit que hem començat una mica gelats. El primer minut Rojas mos ha tret una pilota que d'un xut de fora l'àrea d'un jugador del Cambrils que entrava. Hi ha hagut 10-15 minuts que hem estat una miqueta espessos, mos ha costat molt entre el partit, les dimensions del camp són molt grans, ells han pressionat molt el Cambrils, mos han ofegat, fins que aquesta pressió ha començat a baixar, hem començat a agafar el domini del partit, llavors hi ha hagut un període de temps que hem estat igualats els dos equips, i bueno, hem tingut ocasions nosaltres, alguna, com una d'Aleix, que ha fet un bon retall dins de l'àrea i un defensa li ha tret quan ja xutava de cara a porta, un remat de cap de Gumi que no l'ha acabat d'agafar bé i no l'ha pogut rematar. Bé, primera part hem acabat 0-0, però en una, la dinàmica ja havia canviat, ja estàvem agafant cada vegada més protagonisme al Gandesa, i a la segona part pues, també han començat els primers 5 minuts una miqueta gelats i ells han sortit molt forts, però després ja a la segona part ells han baixat molt, s'han trencat el partit, el mig camp ja era nostre totalment, llavors d'un corner Gumi a la marca el primer gol de cap, i llavors ja mos ha donat facilitat perquè l'equip rival pues, bueno, se n'ha anat a l'atac i mos ha deixat tot el mig del camp per a nosaltres, i cada contra que agafàvem era una ocasió de gol. N'hem tingut diverses, una de Dilla, una de Aleix, bueno, però al final pues, bueno, Dilla en una contra l'ha acabat de rematar, i això mos ha donat la tranquil·litat del marcador final, pues, que ja no s'ha mogut. Llavors els últims minuts ja han sigut de tràmit, i el partit hagués pogut acabar pues, en algun més algun gol més a favor del Gandesa, perquè aquella gent ha de baixar els braços, ja, si dura molt més el partit pues, no sé, haguéssim acabat 0-3 o alguna cosa així, però bueno, resumen, jo crec que estic molt content, seguim en la mateixa dinàmica de sumar i bueno, i ara pues, a seguir la setmana que ve a preparar la Canonja a casa i a veure si podem treure un bon resultat que mos deixi allí en una zona alta, tranquil·la, per encara un altre tramo de lliga, pues, també una mica més complicat.
Bé, doncs, Cambrils 0, Gandesa 2, declaracions del míster després del partit. Explica'ns com ha anat.
Doncs sí, victòria important del Gandesa, que segueix invicta la categoria i ja encadena 8 partits sense encaixar una derrota. El partit començaria molt espès, amb un Gandesa que tractava d'imposar el seu joc, però es trobava davant un Cambrils que no li posaria les coses gens fàcils. Al minut 1, els locals ja tindrien la primera, però Rojas, el Zamora de la Lliga, evitava el gol. Els locals es mostrarien molt intensos durant la primera part, dificultant que el Gandesa arribés amb dificultats a la porteria rival. Malgrat algunes ocasions de Gumi i Aleix, el Gandesa només aconseguia brillar els darrers minuts de la primera part. Ja la represa, el Cambrils a poc a poc aniria perdent facultats físiques i anava deixant més espais que el Gandesa sabia aprofitar per arribar de manera més incisiva de cara a porta. Al 54, el Gandesa trobaria recompensa i Gumiel rematava un córner centrat per Guiu i anotava el primer de la tarda. Amb el gol, els locals encara es desmuntarien més i el Gandesa cada vegada sentia més còmode amb la pilota als peus. Els visitants mostraven el seu poder ofensiu i haguessin pogut ampliar més el marcador amb algunes ocasions de l'Eix i de Dilla. Però finalment, el gol de la sentència arribava mitjançant el gol de Dilla. Un pas en profunditat de Gumi l'agafa el davanter del Gandesa, que no perdonava, i posava el definitiu 2-0 al marcador. A la victòria, els gandesans es situen segons a un punt del tercer i la setmana que ve s'enfronten a la Canonja.
Bé, doncs aquesta és la crònica de la victòria. 0-2 davant del Cambrils, un Gandesa que, atenció, que es fica segon amb 16 punts, com dèiem, i això sí, és veritat que el Redis s'escapa, en té 8 ja de marge, 8 punts del Redis de marge.
Està bastant inexequible el Redis, però bueno,
és una, ja se sap. El Redis és un bon apart, ja, em penso, en aquesta sí, categoria, però sí que és veritat que el Gandesa, el que podríem dir que s'està convertint en l'altra lliga, perquè el Redis s'està escapant, doncs és el que representa el líder.
Sí, sí.
Bé, un inici del Gandesa que, com dèiem, encara no ha perdut aquesta temporada.
Lo que sí veig estrany és els resultats del Cambrils, perquè jo avui he pogut estar al partit i no he vist en un Cambrils tan feble com per estar... En quina posició està? Està l'últim, no?
És últim, 2 punts, 0 victòries, 2 empats, 6 derrotes.
És que no he vist en cap moment que puguen tindre tan pocs punts.
Potser avui hem tingut un bon dia.
Possiblement. Home, la primera part del Gandes ha sigut una mica estopenca, això sí, però la segona part, quan han sortit ja en ganes, ja s'ha vist una superioritat, però de totes formes no he vist un Cambrils feble, inclús veig més feble el Calafell, que avui trobo que ha plantat cara al Redis, perquè només perdré de 2.
Bé, el Calafell és penúltim, òbviament, també estan en aquella zona complicada, el Calafell té 4 punts, però bé, sí que potser potser el Cambrils, doncs, avui contra el Gandesa s'ha crescut una mica, sabia que jugava contra un equip que s'estava jugant, doncs, aquesta segona posició, finalment el Gandesa l'ha aconseguit, i el Cambrils que continua com a coet d'aquesta classificació. Fem un repàs a la resta de la jornada de la segona catalana amb la resta d'enfrontaments dels equips de casa nostra.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb la Cava 1, el Canà 1.
Empat en el duel entre la Cava i l'Alcanar. El davanter Jaime ha estat l'encarregat d'obrir la llauna al marcador després de transformar una pena màxima, però quan tot apuntava que el duel acabaria amb triomf local, Ximeno de l'Alcanar ha establert les taules al marcador al minut 76.
Remolins Vitem 2, Jesús Catalonia 2.
Repartiment de punts també en el derbi entre el Remolins Vitem i el Jesús Catalonia amb un marcador final de 2-2. Els autors dels gols han estat Joel en dues ocasions per part del Remolins i Toni de penal i Cristian Arassa per part del Jesús Catalonia.
Perelló 2, Vilaseca 1.
El Perelló s'ha emportat els 3 punts a casa en la visita del Vilaseca. Roger Vidal obria la llauna al 53 per posar en avantatge als locals, però a la recta final David Gallego establia les taules. Els perellonencs, en l'últim sospir, aconseguien marcar de nou a través de Moedano per emportar-se el triomf.
Vall 0, Ampolla 1.
L'Ampolla ha aconseguit el triomf per la mínima aquesta tarda en la visita a l'estadi del Vilà per imposar-se al Valls. El conjunt del Baix Ebre agafa força després de 2 setmanes consecutives sense sumar cap punt.
Roda de Barà 1, Tortosa 3.
El Tortosa ha aconseguit el triomf a domicili en el desplaçament a Roda de Barà. Els gols de Joel Gerard i Javi Assín han permès que el conjunt de la capital del Baix Ebre encadeni 2 victòries consecutives.
I per acabar, Roquetenc 1, la Canonja 1.
Repartiment de punts en el duel entre el Roquetenc i la Canonja d'ahir dissabte, després que Aleix Chavarria avancés els visitants i quan tot semblava que s'acabaria en victòria dels locals, Ivan Robles empatava el partit.
Molt bé, doncs fins aquí la resta de la jornada de la segona catalana. Joan Vallès avui en directe als estudis de la ràdio a dins estadi per a comentar aquesta jornada futbolística a casa nostra, també per a parlar, òbviament, de la temporada del Batea. Ho farem més tard, després de la publicitat a la tercera catalana, però Joan, sé que la relació amb el Gandesa és estreta, el teu fill hi ha jugat en les últimes temporades, i bé, com veus aquesta segona catalana?
Bueno, jo vi del Gandesa i això només me queda felicitar-lo per la labor no d'aquest any, sinó de molts anys, però que continuïn així, que és una bona oportunitat aquest any, perquè veig que el grup d'aquest any, els equips de Tortosa, que és Alcanà, Remolins, no veig un equip, la Cava, no veig un equip que sigui compacte, que apunto fort i que tinc en carril dos o tres victòries seguides. Estan en molts dubtes estos equips, i a part del Radis, com hem dit, que pareix que ja menja part, pues després l'únic, el Tortosa, pues per entitat o que sigui, que si està en pot d'això, pues sí que estarà entre els equips de dalt, però a part d'això penso que pot ser un bon any per al Gandesa, per estar lluitant com a mínim hasta el final. No sé si n'hi ha alguna promoció o puja només un, però bueno, almenys està en la lluita esta d'estar entre les tres primeres places, no? No, si el Redi s'escape, ja possiblement estarà intractable aquella primera plaça, però les altres penso que és un bon any, perquè els altres equips veig que tenen molts dubtes.
Jo crec que es lluitarà per la promoció, que és esta segona plaça. Mm-hmm.
Sí, que la primera posició ja em sembla...
Jo veig molt difícil.
Complicat. Redis està molt fort en aquest inici de Lliga, suposo que ho farà durant tota la temporada. Mm-hmm. Clar, amb 8 partits, portar ja 8 punts de marge al respecte al segon, ja diu
damunt,
molt, no?
Damunt té una virtut, no?, que s'estan barallant per la segona i tercera plaça en un seguit de 5 equips, i, claro, empats, derrotes dels mateixos equips que estan detrás, sí, anem a benefici.
Estem parlant que el Gandesa, en 8 jornades, no ha perdut.
No ha perdut.
Ha empatat partits. Si no fos per el Redis, ho ha guanyat tot, també estaria...
Són 4-4-0. 4 victòries, 4 empats.
Empats, a vegades no perds, significa que no has perdut, però
el Gandesa és bastant. Sí, el Gandesa és l'equip amb més empats d'aquest inici de Lliga. En porta 4, com deia.
Però bueno,
també amb el Catalonia.
Està fent un bon treball... toque molt, modifique molt poc la plantilla entre d'avent, continue confiant en l'Enric, un bon entrenador, i jo penso que això el farà que aquest any estigui... La temporada és molt llarga, després pues, sempre pots passar un petit embatge, però em penso que el Gandesa estarà allà dalt seguríssim aquest any.
Bé, doncs ho anirem seguint, Joan, i tant de bo complissin les teves previsions.
Gràcies.
Molt bé, doncs ara mateix són les 10 i 40 minuts, nosaltres anem a la publicitat. Tornem de seguida aquí, a Dins Estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no, que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinestany. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta, solarium vertical amb música ambiental, fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinestany. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinestany Centre de Bellesa.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina, i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents, amb massa 5% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina, també carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina, Ramon Berenguer 24, Gandesa, 977 42 18 10.
Necessiteu un treball de forja o ferro? Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestar. A més, disposem d'una gran varietat de maquinària agrícola, tant nova com d'ocasió. Manteniment i reparació. Realitzem tota classe de latiguillos hidràulics. I, si us cal, material i instal·lacions de rec a les finques. Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestar. Travessera Andreu Algaró, telèfon 977 40 94 62. 40 94 62. Mòbil 682 17 39 53. Pressupostos sense compromís.
Respira. Descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades. Hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz. 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz. Avinguda València 31 de Gandesa. 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678 47 77 00. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
Vins i olis Sunyer de Ginestar, empresa familiar elaboradora de vins i olis. Vi embotellat, negre i rosat, de la varietat Merlot i vi blanc Macabeu. També oli d'herbequina, de fulla de salsa i copatges. Aquesta campanya de recol·lecció d'olives us oferim el servei de molturació. Ens porteu les vostres olives i les molturem perquè gaudiu del vostre propi oli. També comprem olives. Vins i olis Sunyer, a Ginestar, al carrer Carme Vidal número 17 i al telèfon 977 40 90 39. Vins i olis Sunyer de Ginestar.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER.
Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER. La millor gastronomia de la terra, dins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al Carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al jardí mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant El Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti Mirador de Siurana .com. Siurana, terra d'històries i llegendes. El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal tipus ale i també de blat, cerveses afruitades i suaus, cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628 577 948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart. Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977 40 0102.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs són ara mateix les 10 i 47 minuts. Arribem al moll de l'os del programa, la tercera catalana, allí on se centra pràcticament tota l'activitat futbolística de casa nostra. És on tenim més programes, l'apartat on avui doncs, en comentarem amb el Joan Vallès tot el que ha anat de sí, no? Perquè teníem resultats interessants i...
Alguna sorpresa.
Alguna sorpresa, eh? i que de seguida comentarem. Així que som-hi, tercera catalana, grup primer, jornada número 8. De seguida, dins l'estat, tercera catalana.
Uepa. Tercera catalana. Resultats i classificació.
De seguida comencem, així que tercera catalana, com dèiem, grup primer, jornada número 8, amb el Móra la Nova 1, Pinell 2.
Olímpic de Móra d'Ebre 4, l'Ametlla de Mar 4.
Batea 4, Ullacona 2.
La Senya 2, Camarles 4.
Aldeana 3, Sant Jaume d'Enveja 0.
Flix 2, Remolins B també 1.
Santa Bàrbara 1, Deltebre 3.
Alcanar B 1, Corbera d'Ebre 0.
I recordar que el partit entre el Vilalba i l'Horta de Sant Joan, el derbi de la Terra Alta, s'ha suspès, s'ha ajornat, ja que el Vilalba no tenia suficients jugadors per a aquest partit, eh?
Bueno, això ho hem comentat. S'ho han comentat.
Vale, no s'ha confirmat, perfecte.
Bé, doncs, sí, segurament si vols fer alguna cosa. De fet, lo Vilalba va sofrir un petit percance la setmana passada, on se van veure dos cotxes implicats on anaven jugadors. Va tindre una petita trompada, no va ser massa cosa, però aquells jugadors, algun en cervicals, o sigui, els metges han recomanat que estigués una setmana sense entrenar i sense... I és un dels motius que dos xavals de Gandesa, un parell de xavals de Batea, per això ho sé, sí, que sí, se van veure implicats i van trobar motivats. No tenen una plantilla massa ampla i és el que els ha provocat, possiblement, tindre que aplaçar aquest partit.
Sí, senyor.
Menys mal que tenim el Joan Vallès avui que ens explica, perquè si no, aquí...
Bueno, sí que ho sabia, però
aquí
no...
Aquí l'informador...
A mi m'han dit que no comentés res, que ja dirien el que...
Ai, no m'ho dius res. Sí,
ja se sap.
Sí. No sé res.
Potser m'he mai posat a un amió...
No
m'havien manat, però...
És una cosa que se sap, perquè... Vull dir, inclús de l'accident se n'ha parlat a Gandesa i ha sigut una cosa que...
Estic com...
L'important és que no ha passat res greu i ja està.
Estos de la ràdio Gandesa, xec, eh?
Com anda així?
Com silencien el que volen, eh?
La dictadura, això.
Bé, doncs, classificació liderada pel Corbera d'Ebre, líder amb 21 punts, seguit del Camarles amb 19. Es situa el Camarles en aquesta segona posició i el Corbera d'Ebre, que com dèiem, doncs avui ha perdut el primer partit d'aquesta temporada. Veu reduït una mica la seva avantatge, tot i això continua tenint dos punts de marge respecte, com dèiem, al Camarles, que situa segon amb 19, l'Aldeana tercer amb 15 punts, mateixos punts que el Batea i el Deltebre, que en té 14. Déu-n'hi-do com està el Batea, també, Joan, 4, bueno, posició número 4 amb 15 punts, estàs gens malament.
No, possiblement quan van començar la temporada...
Firmaries ja...
Som optimistes, però bueno, pensar-nos que estaríem aquí dalt a la vuitena jornada.
Sí, vuitena jornada.
Veurem-nos aquí dalt, possiblement ens sorprèn una miqueta.
Es veu clar que han sigut els dos equips que han pujat de quarta per quedar, sí. No va tenir el Corbera, els altres possiblement
això,
han sigut...
Sí, això el pensament que teníem era de que no...
Si pujàvem,
que ho havíem buscat fer un parell de temporades, era per a quedar-nos i estar competint en aquesta categoria.
Possiblement els altres dos filials era una aventura, no? Intentar provar el que no...
Sí, a més ja havia el Remolins B també a pujar de rebot al final, eh? Que... Bé, doncs, com dèiem, el Pinell ocupa ara mateix la sisena posició amb 13 punts, els mateixos punts que el Flix i l'Ull de Cona, 12 punts per a l'Horta de Sant Joan, 11 per a l'Olímpic de Móra d'Ebre i l'Ametlla de Mar, 10 per al Sant Jaume d'Enveja, 9 per al Móra, la Nova i el Santa Bàrbara, 7 per a la Sénia i en zona de descens, 5 punts per al Vilalba, 4 per a l'Alcanar B i 1 punt per al Remolins Vitem B. L'Alcanar B, tot i que avui ha guanyat contra el Corbera, no deixa de banda la zona de descens. Bé, també una de les notícies d'aquesta setmana, us ho explicàvem a l'inici del programa, que la setmana anterior, Joan, vam tenir Josep Maria Rovira, entrenador del Pinell, aquí a dins d'estadi, aleshores entrenador del Pinell. Mm-hmm. Resulta que el dijous va presentar de manera oficial la seva dimissió com a tècnic. Ja no s'ha assegut a la banqueta del Pinell aquest cap de setmana, aquest dissabte, més ben dit ahir dissabte, en el partit del jornal contra el Móra la Nova. I bé, hem volgut saber el perquè d'aquesta dimissió, perquè sembla ser que no és una dimissió que vagi sola, sinó que també va juntament amb la dimissió del president. És a dir, que després us explicarem una mica com ha anat tot plegat. Parlarem amb el Josep Maria Rovira, que de seguida contactem amb ell via telefònica. També vam poder parlar amb el Paco Ros, a hores d'ara encara, president del Pinell de Brai, i veurem fins quan, després us diré fins a quan serà president del Pinell. Tot això en parlem després, abans, però hem de començar parlant de l'Olímpic de Móra d'Ebre, que déu-n'hi-do quin partit s'ha marcat avui contra l'Ametlla de Mar.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
En línia, Rafael Castellví.
Bé, partit pues, bastant igualat. Crec que el resultat ha sigut just. Ha sigut un partit que crec que la gent s'ho ha passat divertit. Amb 8 gols és un partit que la gent suposa l'ha agradat. Un partit d'anada i tornada. Els dos equips han intentat jugar la pilota. L'Ametlla, la veritat, que ha sigut un equip que m'ha agradat. M'ha agradat bastant. Juguen molt bé la pilota, sortint, jugant, controlant la pilota, no sense patades, bueno, les típiques faltes, etc. Però dos equips que han volgut jugar a la pilota i crec que un resultat just. Potser podem mirar el tercer gol d'ells, que potser diuen que si és fora de joc o no és fora de joc, jo de veritat que no, jo no ho he vist, de la meva posició no ho he vist. El que sí que m'han dit, que la gent que llavors, claríssim, inclús llavors de la Ampar, el Narcís m'ha dit que era un fora de joc bastant clar, l'entrenador de l'Ametlla. Però bueno, no l'ha donat gol, res a dir. Crec que lo més just era un empat, perquè l'Ametlla ha sigut un molt digne rival, un equip que s'ha dedicat a jugar a futbol i les patades les ningú.
Bé, doncs, declaracions de Rafael Castellví, el tècnic de l'Olímpic de Móra d'Ebre, valorant aquest empat al final de 4-4. Olímpic Móra d'Ebre 4, Ametlla de Mar 4, partit amb un resultat que no s'acostuma a veure.
Serà
futbol sala, no?, aquest resultat. I ha estat, sens dubte, un partit totalment boig, d'aquells que, sens dubte, agraden a l'aficionat, perquè sí que és veritat que aquests partits, amb tants gols i amb tantes arribades, ocasions, acostumen a agradar moltíssim a l'aficionat, potser no tant per als entrenadors, perquè els entrenadors busquen alguna cosa més tranquil, però...
Suposo que només hi ha dues persones més enfadades que els entrenadors, que són els porters.
Això.
Els dos, i després aquí ja venen els entrenadors.
Bé, doncs, com dèiem, ha estat un partit boig que al final doncs, ha deixat aquest... final definitiu, amb suspens fins als últims instants, perquè hi ha hagut remuntada al final i empat també de l'Olímpic al final. De seguida us expliquem. Han estat dos equips que han mostrat un estil molt, molt similar de futbol, que aposten per jugar amb un futbol de toc, de combinació, i que s'han anat alternant en el marcador. Primer s'avançava l'Ametlla de Mar als 18 minuts de joc, gràcies al gol de Diop. Empatava el 24 Ivan Lagunas i al 32 el gol de Sergi Anguera posava l'Olímpic per davant i amb el 2-1 s'arribava al descans. A la segona meitat, ben aviat, l'Ametlla de Mar empataria l'encontre mitjançant un vell però a la vegada conegut de l'afició local, Miquel Àngel Mola, Miquel, que tornava a casa i feia el gol de l'empat a 2. Però l'intercanvi de gols seguiria amb el golaç de Sergi Vila al minut 60, que se n'ha anat de tots els oponents que se li han creuat pel camí, i finalitzava la seva jugada particular amb un xut creuat que feia pujar el 3-2. Firmava el 3-2 el gol de Sergi Vila.
Ha sigut un golaç, eh?
Sí, m'ho han comentat. Un golaç del Sergi Vila que ficava, com dèiem, aquest 3-2. L'Olímpic tornava altre cop a ficar-se per al davant del marcador. També hi havia temps per a la polèmica. Ho deia ara Rafael Castellví. El gol de l'empat a 3 de l'Ametlla de Mar, al minut 73, gol de Diop, sembla ser que en fora de joc. Ho ha reclamat així l'afició de l'Olímpic. Rafael Castellví ens ho deia clarament, ell des de la seva posició no ha pogut veure. 3-3, però. Es complicaven les coses per als de l'Olímpic en els darrers minuts de joc, quan al 84, ja les acaballes, Daniel Jerez aconseguia un golaç que es colava per tot l'escaire de la pilota. Era el 3-4, gran gol de l'Ametlla de Mar, però hi hauria temps per a més, perquè tot i que l'Ametlla remuntava el partit, li donava la volta al marcador amb el 3-4, dos minuts després, al 86, pilota penjada a l'àrea que remata Sergi Anguera, refusa el porter i aprofita el refús Àlex Cabré per a fer el 4-4 definitiu. Al final, repartiment de punts entre l'Olímpic i l'Ametlla de Mar, que avui Narcís Labòria tornava al que va ser també seu a casa, un resultat que fa justícia a la feina que han fet els dos equips. La propera setmana mor a la nova Olímpic, toca el derbi per a preparar ja el derbi els homes de Rafael Castellví. D'altra banda, també comentar la sanció a Carlos Tavera. Ho explicàvem la setmana passada, que Carlos Tavera va ser expulsat en el partit contra Ulldecona. Va intentar posar pau en una petita pica baralla que va haver durant el partit, amb tanta mala sort que, bé, sembla ser que va tocar la mà d'un jugador, aquest jugador va tocar la mà del seu company, i l'àrbitre va mostrar-li la roja a Carlos Tavera, i a més, va firmar com a agressió. És a dir, agressió va ficar l'àrbitre en aquest cas. Per tant, 4 partits per a Carlos Tavera, que són els que li han caigut. 4 partits. Per sort, aquell partit el van gravar les càmeres del canal Terres de l'Ebre. Li van demanar a Mitchell aquella seqüència exacta de l'acció i sembla ser que es veu clarament com Tavera no toca el jugador. Per tant, podria ser que el comitè doncs rebaixés aquesta sanció o li tregués la sanció a Carlos Tavera. Treure-li no ho crec, perquè la roja la té, per tant, el partit de sanció que ja s'ha perdut avui ja no hi ha res a dir, però compte i estarem molt atents aquesta setmana perquè Carlos Tavera veurem si pot o no jugar el derbi de la propera setmana contra el Mora la Nova. Ha fet aquest recurs l'Olímpic de Móra d'Ebre, un recurs que està presentat. Ara falta saber la sentència definitiva aquest proper dimecres, dijous, quan el comitè de competició doncs decidirà si manté aquesta sanció de 4 partits, que ara ja en són 3 perquè avui no ha jugat, o li rebaixa aquesta sanció a Carlos Tavera per aquesta acció que va succeir la setmana passada al camp de l'Ullacona. Dit això, parlem de més partits, anem cap al derbi. També Móra la Nova Pinell.
Atlètics de Móra la Nova. Club de futbol Pinell.
En línia Xavi Marrodán.
Pues bueno, lo Pinell de Braia avui, pues bueno, en les circumstàncies que han passat estos dies, pues bueno, jo vaig proposar de dir, bueno, pues jo us ajudaré, me fui el subjugador, però bueno, faré la feina d'entrenador hasta que en tingui amunt. I la veritat és que molt content. L'expulsió a la primera part del jugador del Móra pues ens favoreix molt, llavors a la segona part decidim, en vez de passar una 4-5-1 a una 4-4-2, apretant-nos a dalt, quan ens fiquem 0-2, pues bueno, fem rotacions, intentem que jugui tothom, ens fan una 2 amb un fallo que no hi pots fer res, pues si fallem, fallem, i després, pues bueno, pues els últims 5 minuts a patir, que el futbol és així, i sense patir no es guanya, però molt contents.
T'agradaria continuar com a entrenador del Pinell?
Sí, sempre m'ha agradat tenir fer entrenador, i al final ens pues, fem grans, sempre i quan pues, ho pugui fer, jo de moment, dissabte que ve, pues, tornarem a fer en el camp com a jugador, fent la feina de que no tenim. Vull dir, però és una cosa que m'agrada, si no ja no ho vaig saber el primer dia.
En línia, Ambrós Segura.
Bueno, ha estat un partit estrany, moltes situacions estranyes. Sobretot el tema de l'arbitratge, poques vegades que acostumo a dir-ho, però és que avui és difícil no parlar-hi. Tot i així, nosaltres tampoc no és que haguéssim estat fins ni res, però bueno, la primera part podíem haver apretat una miqueta més, estàvem potser un pelet massa l'expectativa, havíem d'apretar un pelet més amunt al Pinell i posar-li una miqueta més de problemes. Hem tingut alguna ocasió bastant clareta, no l'hem aprofitat, un portem ara últimament aquests últims partits que no acabem d'aprofitar el que tenim i ho acabem pagant. El Pinell, doncs, bueno, hem arribat a la mitja part, ha començat la segona part i bueno, hem dit apretar un ple més amunt, intentar buscar-li més problemes a la defensa del Pinell. Semblava que ho aconseguíem, però bueno, una situació, una expulsió que hem tingut també molt rara. Bueno, s'ha calentat la cosa, el partit s'ha anat una miqueta del ritme d'un partit i bueno, el Pinell ho ha sabut aprofitar molt millor i ens ha fet els dos gols i nosaltres, bueno, després amb un penal claríssimament a unes mans i només posa groga i bueno, fem el 2-1, després apretem amb tot i no acaba d'arribar el gol. Llàstima la falta de Narcís, que hauria sigut ja una bona culminació del partit.
Bé, doncs eren paraules dels tècnics. Òbviament, al principi molts de vosaltres us haureu quedat sorpresos. Xavi Marrodán és un jugador del Pinell que bé, doncs s'ha ficat a la banqueta per a aquest partit, suposo que també per a la propera setmana, però sembla ser que de manera momentània. La intenció del Pinell és buscar un entrenador que substitueixi a Josep Maria Rovira. No obstant, tal com ho he pogut escoltar, la pregunta que li vaig fer, si t'agradaria continuar com a entrenador, ell va dir, sí, va dir sí, que no. Sí.
No sé cap problema. I, bueno.
Que si sent còmode, que li agrada. Bé, doncs parlem del partit. Primer parlem del que va ser merament l'encontre. Móra Nova 1, Pinell 2. Una nova derrota del Móra Nova davant d'un Pinell que es presentava doncs, en aquest partit després d'una setmana força moguda, sens dubte, setmana complicada per als de la Terra Alta, però que els reconforta després dels 3 punts que van aconseguir ahir. En el que portem de Lliga, el Móra Nova a casa només ha guanyat un partit, si no m'equivoco.
Pues sí.
Però els remolins biten bé.
És preocupant aquest fet, realment tenim moltes ganes de demostrar el que sabem a casa, però bueno, si és la sort o les males dinàmiques que estem agafant, que no acabem de materialitzar les ocasions i no acabem de guanyar els partits a casa.
Bé, doncs, durant la primera meitat podríem dir que el Pinell va posar el futbol i el Móra Nova les oportunitats. El conjunt dirigit de manera provisional, com dèiem, per Xavi Marrodán, van gaudir d'un parell d'arribades als primers instants de partit amb un Bernabé molt actiu, però després les ocasions més clares van ser per al Mora la Nova, com per exemple una pilota al pal de Magí, una pilota que treia la defensa del Pinell sota pals i la més clara també just abans del descans, altre cop un xut des de fora de l'àrea que anava a les mans de l'Erany, la pilota tocava el travesser i Magí rematava, però en aquest cas massa suau davant del porter Joan Alerany, que va fer una bona actuació. Però probablement una de les claus del partit va ser l'expulsió de Joan en l'última acció del primer temps i que va deixar els d'Ambròs Segura amb inferioritat numèrica durant la resta del partit. Tenia una targeta groga Joan per protestar, per dir-li quatre coses a l'àrbitre que, bé, acostuma a passar, va veure la segona i el Moranova que es quedava amb 10. Res a dir en aquesta acció. De cara a la segona meitat, el Pinell va sortir en tromba els primers minuts i fruit d'això van sorgir els dos gols. Al minut 53, gran combinació del Pinell a la frontal de l'àrea que definia Albert Saladier per a fer el primer de la tarda, i el segon al minut 67, obra de l'ex del Mora Nova, Cisco Méndez, que es plantava sol davant Ferran i afusellava el porter per a posar el 0-2. En les dues accions, un pèl de passivitat defensiva del Mora Nova que li van deixar les coses massa fàcils per al davanter del Pinell. Un marcador que també és vital que hagués pogut anar en augment, ja que el Pinell va tenir alguna opció més per a fer més mal als locals, com per exemple recordo una acció que Rubén Barceló, tot de cara, en porteria buida pràcticament, ho tenia tot de cara per a fer el tercer, i Ferran en una gran intervenció doncs evitava el que hagués significat en aquell moment el 0-3 i ja molt probablement la sentència definitiva del partit. No obstant, però, durant la recta final de l'encontre, el Mora Nova va reaccionar. Els dos equips van moure la banqueta i la jugada li va sortir millor als de casa, però els d'Ambròs Segura, que van aconseguir fer-se amb el partit i tancar el Pinell al darrere. A partir d'aquí, doncs, van arribar més opcions i el gol, òbviament, del Mora Nova, obra de Magí de penal, després d'unes mans d'Oriol Saladier, en aquest cas, però, que l'àrbitre només va castigar amb targeta groga. Un gol que arribava al minut 85 de partit, però els locals van tenir encara més ocasions per a marcar i empatar en contra, com per exemple una falta treta per l'especialista, Narcís, que picava al travesser, o una rematada massa fluixa de Magí a la frontal de l'àrea petita, que també va ser una gran acció per a buscar l'empat a la desesperada en els darrers instants. La propera setmana ja, a pensar en clau derbi, Mora la Nova Olímpic, dissabte, si tot va bé i no hi ha cap canvi d'última hora, a 4:45 de la tarda tenim aquest derbi. La propera setmana al Pinell s'enfronta contra el Corbera d'Ebre, per tant, l'altre derbi, en aquest cas d'aquesta jornada, quant a la Terra Alta, diumenge a 3:45 de la tarda. Els 4:45 es juga el derbi Pinell-Corbera d'Ebre. Bé, d'aquest partit, per destacar, cal destacar, això sí, que molta gent s'ho preguntava, el Pinell va jugar amb un braçalet de color negre, va ser per la mort del pare de l'Abdul, que va jugar el partit, a més l'Abdul, i va acollar una bona actuació, doncs bé, des d'aquí...
Sempre l'Abdul... És un seguro.
Des d'aquí, molts ànims a l'Abdul. I després, entre altres coses, sí que és veritat que el Mora Nova es va queixar moltíssim de l'actuació arbitral del Marc Domènech, que per cert és de Ginestà, molta gent el coneixia. És una llàstima, tampoc apretarem moltíssim perquè el coneixem, però sí que és veritat que ja va haver algunes accions que van, no sé, decidir el partit, perquè bé, qui sap, no? Però sí que... Curiós i si més no. Jo crec que, Genís, de la primera part, l'acció més important és l'expulsió de Joan. Aquí jo crec que
sí,
res a dir.
Sí, bueno, clar, aquí no pots repartir res.
I després sí que es queixaven de que Joan Alerany havia agafat una pilota fora de l'àrea.
Sí, jo crec que aquesta és la més clara, no? que és quan saltem tots, perquè bueno, se veu de molt de lluny i realment Joan se'n dona compte que està fora de l'àrea, mira, fa un passet cap endarrere amb la pilota encara a les mans, vull dir, és escandalós i no ho veu. I bueno, sí que se li va complicar, jo crec que se li complica molt a mitja part, no va aguantar gens bé la pressió que els van fotre. Perquè és lògic, no? T'expulsen un jugador a la primera part, no? I bueno, pues el públic, l'equip, pues t'apreta. I no ho va saber aguantar, i la segona part per mi va ser un complet desastre amb tot, perquè el Pinell també, més mans, recordo i tal, que també la va poder perjudicar, però va ser desastres.
Recordo també l'acció del penal que marca, clar, Magí, és roja directa per a Oriol Saladier, toca la pilota en les mans quan la pilota anava dintre, i bé, és dins l'àrea petita, fica la mà a Oriol evitant el gol, li va ensenyar només la targeta roja quan era de calaix, doncs la targeta roja. També és veritat, en quant al Pinell també es va equivocar, recordo un parell d'accions en la que Jordan, el jugador del Morano, va tocar la pilota en les mans claríssimament, voluntàries, no li va ensenyar en cap de les dues accions la targeta. Per això va protestar Albert Saladier, que per protestar sí que va veure la groga. Entre d'altres accions,
durant el partit, no? De, a la manera de calibrar una mica les entrades que podien haver. Inclús recordo una entrada per darrere de Raúl Roca amb un jugador del Pinell, també, per mi, des del meu punt de vista, roig directe, sense intenció de jugar a la pilota, només li va mostrar la groga. Recordo també una acció de Jimmy que li fa una entrada duríssima al lateral del Pinell, però duríssima a l'alçada del genoll, que per cert venia d'aquella pilota que agafava Joan Arerany a fora de l'àrea. Sí. Per tant, no només per Molanova, sinó pel Pinell també va estar un pèl desencertat.
No, també s'ha de dir que l'expulsió de Joan sí que no... és injustificada, però clar, Joan se protesta molt, no? Que a la primera jugada del partit li peguen una patada duríssima que l'àrbit, bueno, ni la pita ni... I després una falta que li fan a Magí i a l'altre costat la sanciona amb targeta groga quan tothom se queda flipant, no? Llavors Joan sí que li recrimina moltíssim aquella falta i a partir d'aquí ve l'expulsió, no?
Bé, doncs, entre moltes altres coses, però bé, són coses del futbol, Joan?
Sí, no, bé. No. Ja, des que sí, tots estava escoltant i, bueno, nosaltres avui hem tingut avui un partit que també ha vingut moltes situacions d'aquesta manera, un partit que hem acabat nosaltres amb 9 i ells amb 10, vull dir que després possiblement ho repassaríem, però, bueno, és que són situacions que...
No, però al final sí que no,
que...
centrar, realment,
aquí, perquè, bueno... Aquí estem, sempre el problema més gran que tenen els àrbitres en la famosa llei de la compensació. I primer troben un equip, després volen compensar l'altre, i l'únic que fan és enredar, i al final això acaba malament. Sí. Jo crec que este és el problema més gran, perquè les jugades, si se sancionen pel que són, aquí s'acaba.
No, està clar que és complicat i tampoc aquí no hem de posar-nos a jutjar.
Sí, no, està clar.
Els àrbits, i tampoc solucionarem res, jo crec que el partit també, evidentment, lo perdem nosaltres, no? És el que ens han de quedar. Si mirem l'actuació de l'àrbitre, pues allí es quedarà, no? Hem de reflexionar el que nosaltres vam fer malament i ja està.
Saps? Arbitratge a part, sí que és veritat que el Moranova no va jugar gens bé, com de costum en els partits que almenys jo veig a casa. Sí que és veritat que no acabo de... Us falta una mica del punt al mig del camp, sobretot, que el perdeu molt ràpidament, us guanyen en mig del camp ràpid i després quan teniu els problemes per a poder reaccionar, no? Bé, deixem el tema esportiu a part, deixem el partit del Moranova Pinell, però abans vull saludar al Josep Maria Rovira, que el tenim via telefònica. Josep Maria, què tal? Molt bona nit.
Bona nit a tots. Bona nit al Joan Vallès, a la Judit, al Genís i al Javi. Bona nit a tots.
Bona nit, Josep Maria.
Bé, doncs, Josep Maria, la setmana passada estaves per aquí, assegut on està ara mateix el Joan Vallès com a invitat, llavors com a entrenador del Pinell. Aquesta setmana han passat coses, una de les coses que volem que ens expliquis aquí a dins l'estadi. Abans, però, si et sembla, després del partit entre el Moranova i el Pinell, vam poder parlar amb Paco Ros, el president del Pinell. L'escoltem.
Bueno, aviam, en principi ha sigut una decisió del tècnic, el dimecres ens va contestar, dient-nos que ell no continuava al club. El que jo et puc explicar des de la visió que tenim dins el club és que com a entrenador, és un gran entrenador, perfecte, fantàstic. Ell m'ha explicat que, bueno, que ha tingut pressions per part de la directiva en el tema de referent a ficar jugadors del poble, en referent a que ell volia alguns jugadors que no s'han autoritzat, de tipus porter, tipus delanter. Tot això en ell l'ha fet decidir pues, en què ve que potser no era el tipus de persona d'entrenador que necessitàvem, en el sentit que potser buscava algú més, busquem algú més que potser li poguessin dir un poquet més el que ha de fer, cosa que no comparteixo. I ell ha decidit pegar, cosa que trobo totalment coherent i normal en un entrenador que vol manar a la seva parcel·la. A totes les directives, com a tot el... totes les situacions en què hi ha una junta i que les decisions se prenen democràticament, doncs cadascú pot tindre la seva opinió. Això és obvi, no? Vull dir, hi haurà gent dins de la junta, tots, jo això ho puc dir clar, tots estem, que ens agradava molt l'entrenador, però és veritat que hi havia discrepàncies en què uns volien més que participessin més del poble, el tema del porter sí o no, vull dir, hi havia discrepàncies. Això, dins de la junta, lògicament hi ha hagut discrepàncies i divisió, en aquest sentit, sí. Bueno, a partir d'ara demà tenim una altra junta. En principi, avui ho ha fet Javi. Bé, estem en el mateix. Hi ha una part de la junta que vol un altre entrenador, un entrenador, i una altra part que considera que este noi pot anar aguantant uns quants partits.
Continues com a president del Pinell?
Bueno, jo ja vaig dir a començament de temporada que esta temporada a mi ja se'm feia molt costa amunt, bàsicament per força major meua, per tema de faena, negocis, per tema de familiar. Aviam, arriba un punt en què jo ho vaig explicar. He arribat a estar aquí, considero que he ajudat el club en tot el que jo podia transmetre als nous que han entrat. Llavors arriba un punt en què jo ja tinc que... Bueno, ja, la cosa teòricament hauria d'estar estabilitzada, ara mateix no hi està, perquè és el tema de l'entrenador. A mi, personalment, m'ha afectat, m'ha tocat, perquè bueno, jo considerava que l'entrenador se'ls ha de respectar les seues opinions i les seues decisions, i a veure, ho considerem tots a la Junta, però vull dir, pues, cadascú té la seva opinió. Però també m'ha afectat en el sentit de que, pues, al no continuar ell, pues, home, era una opció que havíem pres al començament de temporada bastant forta, i a mi també ja m'acaba de traure, pues, la poca força que em quedava per continuar, sincerament. L'Opinell, en principi, quan se vol fer un tema que és incorporar nous jugadors, lògicament s'ha de mirar molt les coses, com tots els clubs. Els diners no, avui en dia no s'obren a cap puesto. El Pinell, no sé per què, ha tingut sempre la fama de que es paga el que no està escrit, i això no és veritat. El Pinell, l'únic problema que tenim és que hem de pagar molt perquè no tenim futbol base. En aquest sentit, sí que hem de tenir 14 o 15 jugadors de fora. Clar, si pots tenir 14 o 15 jugadors de fora i n'han de vindre dos de nous, però s'ha d'arribar a un consens en la persona que porta l'equip de dir, escolta, nosaltres tenim este pressupost i d'aquí ens pot passar. O, pues, si hi ha gent que no és tan competitiva, ha de sortir de l'equip. Aviam, no, el que no pot ser és aquí ningú lliga els gossos en llenguanisses ja.
Bé, doncs, paraules de Paco Ros, president del Pinell de Brai, diem president de moment. Demà hi ha junta al Pinell, demà Paco Ros presenta la dimissió com a president del Pinell de Brai. És a dir, que no és l'única dimissió que hi ha hagut aquesta setmana, ni que hi haurà aquesta setmana. Josep Maria, què n'has de dir?
Bueno, ell sí que ha resumit la seva opinió. Jo el que puc dir, doncs, jo... el tema d'entrenador a mi és secundari, és a dir, jo primer tot vull estar en un lloc, doncs, que disfruti, no? Jo el que no puc fer és cada setmana, doncs, al Pinell, doncs que hi hagi algú de la Junta que em qüestioni la meva gestió del tema de la banqueta i tot. És a dir, a veure, aquí hi ha una cosa molt clara. Aquest dimarts, doncs, hi va haver algú de la Junta que, a més a més, doncs, crec que amb un to de veu una mica fort, doncs, que, bueno, que em va dir que el dia de l'Alcanar, doncs, vaig gestionar molt malament la banqueta, que a la mitja part, quan ja en sigui algú, tenia que haver tret els que hi havia allí. Bueno, escolta, jo el dia de l'Alcanar, per a mi, era el partit més important de tots. Per què? Perquè jugàvem, en teoria, amb un equip, a priori, doncs, més fluix, i aquest equip te dona una sorpresa a casa, i encara sí que es crea l'alarma. I, a més, jo soc l'entrenador, i jo he de gestionar els jugadors. I, acabat, hi ha un altre tema aquí, a part d'això de... Vam començar la Lliga Alpina i que encara faltaven incorporacions de jugadors. És a dir, hem tingut una pretemporada és veritat que hem fet una pretemporada fluixa, però bueno, jo tenia confiança en l'equip i en alguna incorporació que faríem i tot. Heu de pensar que la pretemporada va jugar tota la pretemporada amb un fill de 15 anys, que és juvenil de primer any, perquè no hi havia gent. I, bueno, i a partir d'aquí, doncs, ja feia 4 o 5 setmanes que estàvem, doncs, i jo estava, doncs, a la búsqueda d'un porter. És així. El porter, doncs, bueno, al final se troba el porter. Si el porter, a mi em truca el Paco Ros i em diu, no, ja he tancat el porter, que sàpiguis que hi ha un porter. Doncs,
que és el que ens vas dir la setmana passada.
Jo la setmana passada, quan a mi el president del club me diu que està tancat el fitxatge del Gerard Moreno, que a més a més jo també vaig parlar amb ell i tot, i no li daven la baixa fins al dilluns, perquè a mi no li donen baixes al dilluns, és a dir, l'op que jugava la setmana passada per aquest tema, clar, i això puc dir obertament perquè ja tinc un porter. Escolta, si la mateixa, que em diguin dos o tres de la Junta del Pinell que no sabien res, que es van enterar a la ràdio, escolta, el problema tenen ells, que tenen poca comunicació, però el que no han de fotre és el marró de mil damunt. Aquí hi ha una realitat, i la realitat està que hi ha el Gerard Moreno, que té la baixa a les mans, ja està sense club, clar. És que, clar, això és una miqueta... Jo els vaig facilitar una cosa, parlem amb tots els jugadors volen un porter, perquè tots els jugadors ho veuen, és fonamental tenir un bon porter. Jo no tinc contra res del Joan Aldany, ni mucho menos. Joan Aldany encara no ha pogut entrenar per tema, doncs, que és mosso, i fa dos mesos que entrem sense porter, això no pot ser tampoc, i una cosa està molt clara, vull dir, si és veritat que nosaltres tant al camp de l'Amella com d'un Llicoda vam fallar moltes ocasions davant, però sí que és veritat, doncs, que, escolta, que l'equip, doncs juga, no arriesguem el que tinguem que arriesgar, perquè escolta, hem de aguantar la nostra porteria zero, no? A partir d'aquí, doncs crec, doncs, que això és el que em fa a mi. Perquè jo penso els mà que ve, quin altre me'n diran, quin altre, no? Jo no tinc recontra, eh? Jo dic el que he d'aprendre a entrenar, he d'estar en un lloc content,
perquè és una cosa secundària que fa, i això, què passa aquí? Hem arribat a un punt doncs, bueno, que els entrenadors m'ho exigeixen carnets d'entrenador, i el mateix ja he fet 3 anys i mig, no?, per fer entre els carnets, i aquí amb intervalos entre segon nivell i tercer de 2 anys, perquè tenies que tindre 2 contractes amb clubs. És a dir, jo porto per tant aquests carnets 6 anys, què passa? Que tothom pot ser president, tothom pot ser vicepresident, tothom pot ser delegat, vale? Què passa? Els entrenadors estem de diumenge a diumenge, ens estem renovant la continuïtat, és així. Els resultats és de diumenge a diumenge, doncs ens estem... Això, tenim tota la càrrega del club, tota la càrrega. Som els principals. Els principals que volem que el tema tiri endavant, perquè si ho sabem, quan pinten bastos som els primers que sortirem per la porta, això és així de clar, no? I encabat, tenim darrere una junta que, clar, si la junta no apoya l'entrenador, doncs ho tenim fotut. Encabat, en aquesta junta heu de pensar que en aquesta junta hi ha un paleta, un fuster, un mecànic, un pagès, no sé quant, i a l'aixecada d'en braç, amb una votació, aixecant el braç, pot fer mal o perjudicar l'entrenador i el mateix equip, això sí, no?
Jo crec que
els tiros van per aquí. Jo, per anar a entrenar, he d'estar content, i us diré més, jo crec que és una llàstima, que perquè treballàvem molt bé, jo estava convençut, doncs, que cobrint la porteria bé, doncs, l'opinió ja estaria dalt, i es veu, doncs, que anem a més i tot, perquè va ser un començament, doncs, sí que és veritat, amb poca gent i tot, però escolta, jo no tinc res contra que els hi vagi molt bé, me sap greu pels jugadors del Pinell i tot, però que els hi vagi tot força bé, i en l'equip que tenen segurament que estaran dalt, això està clar.
Josep Maria, unes quantes qüestions. Hem pogut escoltar abans a Paco Ros, ens comentava, o ha deixat caure, que hi havia decisions de la Junta de qui havia de jugar una mica, i tu, pel que ens has comentat ara mateix... Algo similar ens has comentat, és a dir, per part de la Junta se't deia ha de jugar més aquest, ha de jugar més menys aquest, o has de fer aquesta línia seu o altra?
No, això no. La Junta, el que sí que a vegades deixava, hi ha algú de la Junta, perquè sempre parlem del mateix, algú de la Junta doncs te deixava anar que pensessin més en els del poble. Jo sempre he fet el millor de l'equip, jo sempre he ficat, no aquí, a tot arreu, només faltaria. És a dir, a mi en cap moment m'han dit has de ficar aquest, has de ficar l'altre, això està clar, el que sí que de quan en quan, però bueno, ja et dic el que és, a mi acabem el partit amb el Canà 11-2, i que hi hagi un que em qüestioni, no?, que he portat malament el tema del banquillo, escolta, a la mitja part anem 5-1, què passa si jo, a mi sempre em va l'olla del cap i faig els 5 canvis i acabem 5-4 o 5-5. Crec que m'haguem dit això, no? És així. A més, hi ha una cosa molt clara, que ho ha dit també el Paco, doncs, ells si volen estar a tercera catalana, doncs han de pagar els diners, això és així de clar. Per què? Perquè el 85% de gent, doncs, venen de fora, i és així. Quan pagues, has de donar resultats, això és així de clar. Si no, hi ha entrenar i tot, no? Bueno, i al final... Al final de tot això hi ha un perjudicat, que és el Gerard Moreno, perquè el Cambrils, que té el més perjudicat de tot, no?
Perquè el Gerard ara mateix s'ha quedat sense equip, és a dir, no està ni el Cambrils ni el Pinell.
S'ha quedat sense equip, i a més, doncs, el que t'estic dient, ell ja havia fet els pactes amb l'entrenador, amb el president del Pinell i tot, amb el Paco i tot, no? Clar, i com li dius a aquest noi, no? Clar, jo en aquesta situació és que no puc continuar, però no per res, perquè, escolta, Al final, en un club, cada un s'ha de cuidar del seu. Jo mai de la vida se m'ocorrirà entrar al despatx del president, el que sigui, i dir-li, escolta, com està el pressupost, com guanya aquell, que no sé què. Mai de la vida. Jo, a mi m'és igual que guanyi cada un, que guanyi qui vulgui. No? És a dir, l'entrenador com a tal se'm s'ha de deixar treballar, només faltaria aquesta. Ja tinc una prou càrrega per portar el grup, per fer convocatòries, per fer l'alineació, per fer els canvis, i a vegades també per acontentar-ho a tot.
Josep Maria, abans el Paco Ros ens comentava que el detonant de la seva dimissió, sí que és veritat que tenia problemes amb el tema laboral, de compaginar-ho entre una cosa i l'altra, però que el detonant definitiu ha estat, doncs, la dimissió de l'entrenador, és a dir, la teva dimissió li ha afectat molt, i per tant li ha acabat d'esgotar les forces que li quedaven, i que per tant prendrà aquesta decisió demà. Podríem dir que el detonant de la teua dimissió ha estat el fitxatge frustrat, diguéssim, del porter?
Home, sí, aquest ha sigut la detonant més important, però bueno, també hi havia una sèrie de cúmuls. Escolta, mira, jo us diré una cosa, i això ho podeu preguntar al mateix als jugadors, als del Pinell. els de Pirell a mi m'estaven dient que mai de la vida havien entrenat amb aquestes característiques, m'estaven dient que mai havien treballat la tàctica com estaven treballant, això m'ho diuen els mateixos jugadors del Pirell. A més, havíem aconseguit ser molta gent al camp entrenant, perquè a més pujava gent, perquè es feien uns entrenadors amb intensitat i tot. A més, havíem aconseguit que aquests tres o quatre jugadors que venien de Barcelona diumenge, que jo aquests ja vaig dir que no els volia, perquè això és un problema per l'entrenador. És a dir, escolta, jo crec que és una gran llàstima del treball que s'ha fet aquests tres mesos, és una gran llàstima que s'hagi acabat així, però jo en aquestes circumstàncies és que no puc continuar, però no per res, perquè jo he d'anar a un lloc content, que és així. I a partir d'ara, allà dalt no aniria content del que he vist i dels detalls. Si la junta directiva entre ells no es comuniquen res, escolta, a veure, incavat ho ha de pagar aquest pobre noi que havia demanat la baixa també, ells que han de poder dir aquí.
Josep Maria, ho hem de deixar aquí. No sé ara si tens alguna oferta d'algun club que t'hagi sortit aquesta mateixa setmana o t'esperes quan comencin a saltar entrenadors, que ja sabem que normalment abans de Nadal doncs, resultats i tot això que comporta doncs, acostumen a canviar les banquetes. O què?
No, jo ara mateix faré la missió de pare, que és anar a veure mon fill, que juga al juvenil de la Floresta, és a dir, que serà que també m'anirà de primera.
Molt bé.
Aquesta és la missió. I si em permetes, també vull felicitar el Joan Vallès, que estan fent una gran temporada al matí, No? I bueno, doncs, no, és així. No? Perquè si no ens felicitem entre nosaltres, ho tenim fotut, saps?
Sí, no, està clar, i a més a mi me consta que el treball, jo estic treballant al Pinell i m'arribaven les veus que la gent anava contenta als entrenos, de que els jugadors estaven molt contents, però bueno, el Pinell també és la gent ho viu el futbol d'una manera molt especial.
Sí,
és un club especial. I possiblement tant com per al bo com per a la dona. La gent ho viu molt de futbol
Però tu penses, Joan, que una de les meves coses que dimiteix és per això. És a dir, jo no vull estar allí a un tiré a ronces, així, perquè també veig el que estàs dient tu. Si m'entens, jo no puc estar cada setmana tiré a ronces, això, allò, doncs ja està. Jo crec que jo no sóc l'entrenador que ha d'haver el Pinell per totes aquestes circumstàncies, i així, ja està.
Bé, doncs, Josep Maria Rovira, com sempre, t'agraeixo moltíssim la teva disponibilitat amb nosaltres i, bé, moltíssima sort.
Sí, i tant, home. D'acord? Igual, el programa.
Perfecte, i tant de bo fitxis per algun equip de casa nostra. Almenys continuaràs per aquí.
Vale.
Que vagi bé, bona nit, Josep Maria.
Adéu.
Bé, doncs, paraules de Josep Maria Rovira, complicada, no, aquesta situació, Joan?
Sí,
tu que ets entrenador, doncs ens ho podràs dir encara més bé, no?
Són situacions complicades, sí, però bueno, però veritablement, pues, bueno, el que ha comentat, un ha d'estar a gust al puesto que està, i si no està a gust, com que no som professionals d'això, no mos guanyem la vida amb això, pues bueno, pues ell ha pres aquesta decisió, el Pinell possiblement sabran també les coses com les hauran portat, i bueno, suposo que no li faltaran ofertes, tampoc, i bueno, i endavant, ja tira endavant.
I després també faltarà veure si continua Xavi Marrodán com a entrenador. Sembla ser que la propera setmana encara sí que ho farà, a l'espera de que busquin o no un nou tècnic, però com ens deia el Paco Ros abans, hi ha també una mica de divisió en aquest aspecte dins la Junta, segons el president Paco Ros, de que uns prefereixen que continuï Xavi Marrodán i uns altres prefereixen que hi hagi un entrenador nou. Imagino que això, com a totes les juntes, sempre hi ha aquest tipus de divisió, i el consens total i absolut suposa que en cap club hi és, no?, a vegades, en diferents quines qüestions.
No, segurament que sí, però bueno, ara jo suposo que el Pinell el que ha de fer és tranquil·litzar-se, buscar la millor opció que tingui. Estan també, que han tret dos o tres bons resultats, també es veuen allà dalt a la taula, i a partir d'aquí se'n sortiran perquè també treballen molt, és a dir, viuen molt el futbol, pràcticament n'hi ha gent que està parlant les 24 hores de futbol allà al Pinell.
Sí, és veritat.
Tenen molts de contactes i possiblement trobaran, però el primer que jo no és que els hagi d'aconsellar de res, ni molt menys, però han de fer tranquil·litzar-se, i cadascú posar el seu puesto, la junta al seu puesto, i després els jugadors a entrenar i buscar, pues, bueno, si agafen l'opció aquesta del jugador-entrenador, bé, i si no, pues agafo una... però també agafo una mica de tranquil·litat, perquè jo suposo que des del Pinell també li està pesant, que és des de l'Albert, que va estar molts anys, l'Izazo, que va estar al Pinell, no han tingut un equilibri a la banqueta, ni estructura molt massa d'equip, no? Sí, de jugador, d'estabilitat d'equip, no l'ha aconseguit ni dins del camp, possiblement, ni a la banqueta. Però, bueno, tornaran...
També és veritat que ha sigut un equip que ha patit molts canvis aquest estiu, també amb diferents baixes, diferents altes, canvi d'entrenador, bé, és a dir, que acostumen a passar, falta el Pinell aquesta estabilitat i, òbviament, això, per descomptat, és un poble que viu el futbol d'una manera espectacular i que continuï sent així. Després del Pinell, després del Moranou, hem de continuar parlant, tenim més partits, hem de parlar del Batea, avui amb l'invitat Joan Vallès.
Club de Futbol Batea.
Bé, doncs, Batea 4, Ulldecona 2. Joan, déu-n'hi-do quin partit heu començat perdent. Heu remuntat, heu acabat amb 9.
Sí, ha tingut...
Ha passat alguna cosa més?
Ha passat, no. Ha estat molt intens. Primer que res, m'hi deixem felicitar els jugadors. Perquè la veritat és que ho han donat tot, no? Han tingut el premi del resultat, de la victòria, però s'han deixat a la pell al camp, no? Sí, ja tinc un dia. S'ha posat el partit una mica complicat en el primer gol d'ells, en un rebot, un despeje de Joan Galende, el rebot del seu delanter, agafa una paràbola, una vaselina, que agafa una mica adelantat de Joan i se mos fiquen en el 0-1.
Era el 0-1, obra de Santi i Sancho al minut 17.
Sí, possiblement, però bé, més que res, una pilota rebotada, que no un xut... des de la... Sí. No una vaselina executada en intenció, sinó que ve d'aquest rebot, no?
Bé, un 0-1 amb el que, a més, s'ha rebot al descans. És a dir, que tot i el 4-2 definitiu, els primers 45 minuts han acabat amb un 0-1 al marcador a favor dels interessos de l'Ulldecona.
Sí, però és que la primera part ha sigut un partit incomplet, possiblement el millor partit segur que hem jugat aquesta temporada, però la primera part no massa res, hem tingut un parell de jugades bones, una triangulació que han tingut entre en Cristian i l'Adrià, que ha estat a punt d'entrar, però bueno, però ha sigut, hem tingut un domini total a la primera part, l'Ulldecona s'ha desbordat per tots els cantons, sí que possiblement no teníem jugades i ocasions de gol, o sigui, no ha sigut un atac i gol, però sí que ha sigut un domini del partit complet, no? Sí. I bueno, pues a la mitja part és que feia esta llàstima, dic lo pitjor que mos pot dir a la mitja part, lo pitjor que mos podia passar, o pot passar, és que esta dinàmica, esta embrenzida que hem tingut tota la primera part, ara a la mitja part mos baixés una mica l'adrenalina aquella que portàvem. I no ha sigut així, en el gol de l'empat, en el gol de...
Sí, de l'Enric Sunyer, al minut 50, als 5 minuts de la represa, ha posat l'1-1 al marcador.
Exactament, que mos ha donat, mos ha tornat a donar, continuat donant aquella confiança, i ja quan mos han posat en el 2-1 per davant...
O la de Roger Sunyer,
al minut 67. Sí, que ja hem acabat d'embogir en aquest aspecte d'haver remuntat el partit, i a partir d'aquí ha sigut quan s'ha enrarit el partit, no? S'ha enrarit el partit perquè, clar, a nosaltres ens ha passat factura després del primer gol, que, bueno, ja ho he dit que era d'un rebot, han reclamat una falta prèvia, està demostrat que els àrbits possiblement no els hi has de dir res, perquè ens ha provocat hasta tres targetes grogues en aquella discussió de si havia sigut falta prèvia, no havia sigut falta prèvia, i a la segona part, aquells jugadors que tenien dos dels tres jugadors, un per fer un despeje de pilota, simulació de pèrdua de temps, que bueno, guanyem total 2-1, li provoca la segona, i Jordi Vilanova, que també, pues, per una falta al mig del camp, tant una targeta groga, podia ser, però, claro, en la càrrega de una protesta, pues, ha sigut els dos.
Doncs ha sigut un moment crucial, perquè llavors el Batea guanyava per 2-1, a partir del gol de Roger Sunyer, com dèiem, amb el 67, i a partir d'aquí ha arribat aquests instants complicats per al Batea, perquè
sí,
primer...
En 5 minuts.
Sí, el primer, Enric Sunyer, al minut 76, veia la segona targeta groga, per tant, enfilava camí de vestuaris, es quedava amb 10, i dos minuts després, Jordi Vilanova veia també la segona targeta groga, al minut 78...
Expulsat a Bobeta.
I el Batea es quedava amb 9. El Batea es quedava amb 9 després de l'expulsió d'aquests dos jugadors en 2 minuts. i un minut després, al 79, Aleixor Tajada feia el 2-2 per a l'Ulldecona. Per tant, se li ha complicat moltíssim la vida al Batea en 5 minutes, com deies.
Sí, sí, a més, estàs parlant que falta pràcticament de 12-14 minuts, un quart d'hora, no?
Sí, 10 minutets,
sí,
quasi.
Jo veia que s'ha complicat el partit. Allí l'àrbit ha sobtat, suposo que sabies que ens havia deixat en massa inferioritat per com havia anat el partit, i ell automàticament ha agafat i un jugador de l'Ulldecona estava anat a disposar a treure un fora de banda, pràcticament ha mirat a un costat, ha mirat a l'altre per treure fora de banda, i l'àrbit ha agafat, ja té la targeta groga.
Per perdre temps.
Eh?
Per perdre temps, vols dir?
Teòricament per perdre temps, però ha sigut al sacar un fora de banda i no ha perdut massa temps, la veritat, però una mica per a la llei de compensació que abans has comentat, pues que per equilibrar una mica les forces ja ha deixat a l'Ulldecona en 10 jugadors.
Al minut 80, Oriol Grau veia la segona groga, és a dir que ha passat de tot, eh? O sigui, amb 5 minuts, dues expulsions del Batea, un gol de l'Ulldecona i una expulsió per part de l'Ulldecona també. És a dir que d'aquesta manera es situava el partit, el Batea amb 9, l'Ulldecona amb 10, amb 2-2 al marcador, i els últims minuts, el 83 i el 86, ha aparegut Cristian Vallès per a fer el 3-2 i el 4-2 definitiu.
Sí, en aquell moment l'Ulldecona jo crec que ja ha pensat de que després de l'empat tenia moltes possibilitats d'emportar-se els 3 punts, perquè bueno, sí que eren 10 contra 9, però ells han vist la possibilitat. S'han descuidat una miqueta, s'han tirat una mica les línies avant. Naltros, claro, en 9 jugadors, pràcticament fas dos línies, un de 4-3, i han deixat despenjat a Cristian en punta, que habitualment no és la seva posició, i en dos pilotes llargues ell s'ha anticipat molt bé en la correguda, s'ha anticipat molt bé als centrals i quan se n'han volgut donar compte ha agafat els metros que necessita per a desbordar, i davant del porter no ha fallat en cap de les dues vegades.
Suposo que Cristian marque diferències en aquesta
temporada. És la de marcar, jo crec, perquè...
Bueno, sí.
També en Sunyer, que també és un jugador que m'encanta.
Sí. Com a entrenador? Com a entrenador?
Bueno, a veure, primerament, el que sí que és veritat és que els jugadors que han jugat a una categoria superior i després si tenen la joventut i que tenen 21 anys però que ja tenen la mica d'experiència d'haver estat en aquella categoria 2 o 3 anys, lamentablement que se'ls hi nota sí. La diferència, que, bueno, pues que un baix a una tercera catalana, la picardia esta de que a l'altra categoria o la contundència que tenen una sèrie de centrals, inclús els porters, per esta picardia no la tenen, i ells la saben aprofitar, i si tenen virtut i tenen qualitats, veritablement, jo estic molt content en tot l'equip, però bueno, sí que mos està donant este plus de qualitat a l'equip.
Bé, un equip que ha pujat aquest any de quarta catalana, juntament amb el Corbera d'Ebre, juntament amb el Remolins Vitembé i amb l'Alcanar B, i que està fent un gran inici de campionat, com dèiem, ocupa la quarta posició en Lliga. Doncs déu-n'hi-do, de quina manera heu començat, amb pocs fitxatges, perquè tampoc no ha sigut una... no ha estat un canvi radical d'equip, ni molt menys. Va haver la baixa d'Alejandro Piñeiro i les altes de Jordi Vilanova, de l'Agustí, del Cristian Vallès, que han estat els fitxatges d'aquest estiu per al Batea.
Sí, bueno, és que el que passa és que hem volgut mantindre... apostar per este grup, no mos podíem pensar, com hem parlat abans, de que estaríem tan ben posicionat a hores d'ara, però sí que veritablement en uns petits retocs pues, apostar per la joventut, aprofitant que tenim una bona fornada de jugadors del poble, i com que avui per avui tampoc pots anar, que s'ha comentat en altres equips, que pots anar a gastar els diners, a fitxar bé això, pues, hem apostat per aquí. Intentar que els 3 o 4 jugadors que mos vinguin, que sigui per aportar-nos més qualitat, i després, pues, bueno, han mantingut els que possiblement se n'ha parlat pocs d'ells, però mos ha donat també este toc de l'any passat, els jugadors que vam incorporar a meitat temporada, com és Joan Galende, com és Òscar.
Òscar Lleixà i Joan Galende, que es van incorporar efectivament a la part final de la temporada,
i han tingut esta continuïtat en altres, i mos està fent també este bloc que mos dono pes per a aportar en una mica de garanties a competir esta temporada. A partir d'aquí, pues bueno, sabem que som un equip jove, que tenim que lluitar cada partit. La nostra premissa és lluitar, és competir al màxim, i bueno, pues, i segurament que en perdrem de partits, en perdrem bastants, però bueno, intentarem estar... Ficar-los difícil a tots els equips.
Hi ha hagut la baixa d'Alejandro Piñeiro aquest estiu, però l'heu suplit a la perfecció amb la incorporació de Cristian Vallès i de l'Agustí, que són dos homes que aporten gols. Sí que és veritat que l'Agustí últimament no estava jugant com a punta, l'Agustí venia del Pinell i moltes ocasions havia jugat de defensa també, però sí que és veritat que Agustí, doncs, la part de l'atac dona també altres alternatives, sobretot utilitzant el seu cos que té, no? Que...
Sí, és veritat. M'ho havien comentat, jo no l'havia vist jugar de central, sí que l'havia vist jugar a l'Olímpic i algun partit, i m'havia agradat pel tema de... perquè és un... a part de la seva corpulència, és un jugador molt dotat tècnicament, o sigui, els peus... treballa les dos cames i, de fet, la setmana passada Camarles fa una assistència que sí que li deixen bandeja, sí que després Cristian marxa per velocitat, que hem comentat, però li deixen bandeja, l'assistència que li fa és magnífica, no? I, bueno, pues sí, pues l'Agustí pues mos aporta això, que mos aporta esa corpulència, jugar d'esquena, i aprofitant jugadors joves que després de segones línies poden entrar i donar molt rapidez, pues és un jugador que a vegades... que de fet ha agafat confiança i està fent gols. Estava preocupat a començament de temporada que no veia porta, però de fet ja va sumant golets i penso que mos aportarà al final de temporada.
Ja se la pot enfundar bé la samarreta del Batea, l'Agustí?
La veritat és que al Pinell li van tindre que fer i nosaltres han tingut de fer una samarreta.
A mida. Sí, sí. És que és la de fer mida, si no és impossible.
Sí, és impossible.
Bé, doncs, alguna cosa més a comentar sobre l'equip, Joan?
No, o sigui, l'equip és això, hem aconseguit tindre una plantilla força àmplia per a poder cobrir tota la temporada, i res més, i continuar, el poble està il·lusionat, la junta directiva està treballant al màxim, aprofitant les instal·lacions. Ahir va debutar el primer... un prebenjamí que s'ha aconseguit formar al poble, i bueno, pues en esta il·lusió intentar treballar-ho i que...
Ja seguir endavant.
Sí, endavant.
Molt bé, nosaltres també seguim endavant, amb més partits, amb més cròniques que us hem d'explicar.
Tenim a Pau.
Molt bé.
Pau Folquer, què tal? Molt bona nit.
Bona nit, Edu.
Bé, doncs de seguida parlem d'aquest resultat del Flix, que ha acabat guanyant contra el Remolins Bitten B. Flix 2, Remolins Bitten B 1. Parlem del Flix.
Amb un gol salvador de cap de l'incorporat des de la banqueta Oleguer a la sortida d'un córner que remuntava el marcador al darrer instant, ja en temps afegit, al 94. D'aquesta manera, en patiment, una joventut esportiva feix amb canvis i amb el recent fitxat Arnau com a titular a l'eix de la defensa ha superat el Remolins Bitten-B per 2-1 en una ventonella que ha embogit amb l'equip després d'un partit fluix en quant a joc. Malgrat oferir una imatge apàtica en fases d'encallament, la perspicàcia dels roig i blancs que ho han intentat a la desesperada fins que ha sonat la campana, ha estat el factor que els ha valgut per imposar-se la tendresa del jove adversari, perquè, a banda d'acabar innocentment en inferioritat, la bola del molt temps perdut ha tornat doblada als vitaments, que han cedit davant la pressió del tram final en un llarg descompte. La manca de continuïtat de la formació del Meandre, a causa d'imprecisions, sobretot en la creació, ha marcat un duel on, a la primera meitat, el conjunt rival s'ha avançat amb una diana de penal de David, empatada posteriorment quan el visitant Royo ha introduït un intent de rebuig a la seva porteria. L'experiència, els intents desordenats però constants d'Albert Lizaso i l'encert del Pichichi Oleguer, amb una mitjana d'un gol cada 60 minuts, tot i patir sovint molèsties, s'han encarregat de la resta davant un filial que, si bé s'ha resistit a perdre i no ha donat imatge de sant descens, s'ha vist superat per l'ofici d'un Noc Fisanco que s'ha refet d'una mala ratxa, que ha netejat la imatge nefasta de 7 dies enrere i que torna a assegurir el triomf. De forma justeta, sí. Pot ser condicionat per la pressió per puntuar, també. Però els resultats aporten confiança. I la confiança en el futbol permet mirar cap amunt.
Bé, victòria important del Flix, que refà una mica de la derrota de la setmana passada, tot i que, tal com ens comenta el Pau, partit un pèl justet del Flix, on cal destacar, Pau, la incorporació de l'Arnau, que deixa l'Olímpic, fitxa pel Flix en busca de més minuts en aquesta categoria.
un Arnau que havia jugat 4 partits amb l'Olímpic, 3 com a titular i un sortint des de la banqueta, i que en aquest cas ha optat per fitxar pel club del seu poble, i avui, almenys l'entrenador Albert Licasso li ha donat la confiança des de l'inici per jugar amb el Flix. També del partit d'avui, a part del debut d'Arnau amb el Flix, cal dir que si voleu veure el gol d'Oleguer al 94, entreu al Facebook o al Twitter del Flix, ja està penjat el vídeo del gol d'Oleguer que ha fet amb Bulli la Ventonella.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Un Oleguer que, per cert, la setmana anterior va visitar el programa Minut 91, el vídeo vam poder veure amb Fidel, Oleguer i Fidel.
Els dos un Oleguer de 34 anys, que ja us dic, potser per la seva envergadura, per les condicions físiques seues, normalment patís problemes musculars, però que quan està al camp, de fet, avui Albert Lizaso no volia fer jugar, ja està el mateix Oleguer qui ha demanat de jugar per intentar remuntar el partit, doncs quan està al camp ho demostra la seva qualitat i sobretot la seva veterania amb gols com els que han donat els 3 punts avui al Flix.
Molt bé, per cert, el fitxatge de l'Arnau pel Flix ha estat per manca de minuts a l'Olímpic o no?
Va decidir ell mateix per fitxar pel Flix i així ho ha fet. Molt bé. De fet, a l'Olímpic havia tingut minuts. Tindrà el mateix, suposo, el Flix que a l'Olímpic, però en tot cas la decisió no és ni del secretari tècnic Max, en aquest cas el seu pare, sinó que és el mateix jugador qui demana al club incorporar-se.
Molt bé. Bé, doncs, perfecte, deixem aquí, Pau, perquè, com sempre, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
Fins la propera, una
horçada. Que vagi bé, bona nit.
Adéu, Pau.
Bé, doncs, Pau Folguer, que ens explicava...
Bastant, Judit, bastant.
La victòria del Flix, però 2-1 davant del Remolins Vitembe. Ara que parlava del programa Minut 91, cal destacar que el partit entre el Mora Nova i el Pinell també es podrà veure petit reportatge en aquest programa el dimarts, perquè també estava allí Mitchell gravant el partit. Bé, dit això, seguim avançant a més partits. El Corbera d'Ebre, que ha perdut el primer partit d'aquesta temporada.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Bé, doncs ho parlàvem la setmana passada. Vam comentar, ostres, com té la setmana...
T'imagines, no? T'imagines que...
T'imagines que perd contra el QE, el líder, perquè era primer contra últim, i algú va dir, no, guanyarà fàcil la setmana que ve el Camp de l'Alcanar, amb la baixa de Cornejo, que va ser expulsat, i aquí està, derrota del Corbera d'Ebre 1-0 al Camp de l'Alcanar B.
Doncs sí, sorpresa en majúscules la d'aquesta tarda al partit del Corbera al camp del filial de l'Alcanar. El líder de la categoria ha caigut derrotat en mans del QE degut a un solitari gol al minut 90 de l'equip local. El Corbera havia patit en les darreres victòries, però ningú esperava que fos aquesta la jornada elegida per a que l'equip de Jordi Roca trenqués la seva ratxa de victòries. El Corbera s'ha trobat incòmode durant tot el partit i no ha aconseguit trobar el seu futbol i, sobretot, li ha faltat allò que l'ha caracteritzat aquestes jornades, el gol. Potser la falta d'un jugador com Cornejo, a l'11 inicial s'ha notat massa i l'equip terraltí no ha aconseguit trobar el gol malgrat les ocasions que ha tingut. Finalment, quan el partit semblava que acabaria amb un empat, que evidentment ja era insuficient per als de Corbera, Ivan García feia saltar la sorpresa i anotava els darrers minuts de joc provocant la primera derrota del líder. Malgrat la derrota, el Corbera segueix a la primera posició amb 21 punts, a 2 del Camarles, que en té 19. La setmana que ve, derbi Corbera-Pinell.
I compte, perquè avui faltava Cornejo al camp de l'Alcanar B, però l'altre dia vaig poder veure també el programa del Minut 91, on va estar el Fidel juntament amb l'Oleguer, i Fidel sembla que com a mínim ha d'estar un mes fora per feina, per motius laborals no estarà amb el Corbera d'Ebre, crec que va a, en principi s'ha de concretar, però ha d'anar cap a l'Àfrica a treballar, a Nigèria crec que va comentar, i la veritat és que seria una baixa important també per al Corbera d'Ebre, que després sí, d'han quedat aquestes 8 primeres jornades sense perdre, doncs avui faltava un dels dos killers i sembla que durant un meset com a mínim podria faltar també l'altre.
Pues sí, seria una baixa bastant important, no? Perquè Fidel, bueno, ja el coneixen tots, no? I fa gols, i no és el que té, vull dir, no. Fa gols i els gols donen punts.
Molt bé, Geni.
Molt bé, doncs fins aquí el repàs al grup primer de la tercera catalana. Abans fem un repàs al Facebook, abans d'anar a la publicitat, i abans de passar el perdó al grup segon de la tercera catalana. Repàs al Facebook, Judi, com ho tenim? Les dues preguntes que estem formulant avui.
A la pregunta de la jornada, quina serà la posició que hauria d'ocupar el bater aquesta temporada? Cristina Rivera, la posició del batea aquesta temporada estarà entre els tres primers, som i batea. El Joan Albanell, intentar estar només amb un possible, l'objectiu és no patir, treball diari, partit a partit, si després es pot mirar la part alta de la classificació, millor. I Òscar Deixans diu, entre els cinc primers seria una bona campanya i si continuem en l'actitud que estem duent a terme, ho aconseguirem. Llavors, a l'altra pregunta de la jornada...
De la setmana, aquesta, ja. que és la porra
de la setmana, eh? És la porra entre el derbi entre les mores. Bé,
ja la gent va participant, eh?
Van participant, sí.
Molt bé. Ostres, quin munt, eh?
Bastant. Com es nota això que... és la paella, eh? Txec.
Com es nota que hi ha premi després.
Sí, sí, hi ha com a 20 respostes, més o menys.
Molt bé, i recordin que encara poden anar dient la vostra durant
tota
la setmana. Si hi ha un resultat igual, es farà un sorteig entre aquestes persones i després decidirem qui s'emporta aquesta paelleta o aquest premi que sortejarem el proper diumenge a dins l'estadi, on intentarem tenir també els protagonistes del derbi del dissabte. Bé, abans de passar al grup segon, fem un repàs a la resta de la jornada del grup primer de la tercera catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb la Sénia 2, Camarles 4.
El Camarles segueix amb línia ascendent i aquesta tarda s'ha emportat la victòria del camp de la Sénia. Els camarlencs s'han posat amb un 0-3 al minut 37 amb gols de Rubén Aliau i un doblet de Marc Prades. Tot i així, la Sénia ha retallat distàncies amb dos gols d'Exequiel i Pau Muñoz al segon temps. Finalment, Marc Prades signava el seu hat-trick particular per fer pujar el 4-2 definitiu.
Aldeana 3, Sant Jaume d'Enveja 0.
L'Aldeana ha aconseguit el triomf a casa amb la visita de Sant Jaume. El conjunt aldeà va avançar-se al minut 15 amb un gol de Pol Sabin. Ja al segon temps, els locals farien el 2-0 amb Diana de Joan Rallo. David Moya sentenciaria el 80 per lliurar els 3 punts als del Baix Ebre.
I per acabar, Santa Bàrbara 1, Deltebre 3.
El Santa Bàrbara ha caigut en el duel a casa contra el Deltebre en un partit on els planers s'han avançat després que Carlos Gilabert transformés una pena màxima. Javi Chacón igualava el maig al 28 i a partir d'aquí el Deltebre aconseguia fer dos gols més per emportar-se els 3 punts a través d'Agustí i Francisco Casas.
I fins aquí la resta de la jornada del grup primer. Anem ja cap al grup segon de la tercera.
Resultats i classificació.
Bé, doncs, grup segon, tercera catalana, jornada número 8, amb l'Espanya Canonja 3, les Borges del Camp 2.
Unió Estorga 0, Alhambra de Reus 3.
La Pastoreta 2, Alcover 3.
L'Hospitalet de l'Infant 2, Bonavista 1.
Falset Esportiu 1, Sant Pere i Sant Pau 0.
Salou 2, Maspellicer 1.
Racing Club Futbol Bonavista 4, Vilaseca B 1.
Montbrió 4, Salauris Futbol Club 2.
I Cambrils United 0, Camp Clar 2. Així està, aquests són els resultats d'aquesta jornada número 8 al grup segon. I pel que fa a la classificació, tenim l'Hospitalet de l'Infant, el Bonavista i el Camp Clar, tres equips que lideren aquesta classificació. El Vilaseca és quart amb 18 i el Falset Esportiu el tenim a la desena posició amb 12 punts. Tanca amb 6 la Unió Estorga, amb 5 el Sant Pere i Sant Pau i amb 1 les Borges del Camp. I hem de parlar d'aquesta victòria del Falset,
que va guanyar 1-0 contra el Sant Pere i Sant Pau ahir dissabte. Jordi Perelló, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit, tindeu.
Bé, doncs explica'ns aquesta victòria per la mínima davant d'un Sant Pere i Sant Pau que està en zona de descens.
Sí, i que està en zona de descens, però no ho va demostrar el partit està en zona de descens ahir, ja que el Quinta Aragoní va donar força guerra ahir a la seva visita a la capital del Trinitat, a front al Falset Esportiu. Un Falset Esportiu que la victòria per la mínima ahir, però merescuda, trenca una ratxa de dos darreres derrotes i continua sumant llocs al seu casí, a la classificació. Un Falset que va sortir en 8 falsetats normalment a l'11 inicial, un orgull pel equip de la capital del Trinitat, i va guanyar, tal com diem, amb un Sant Pere i Sant Pau que va donar força i força guerra. I no s'explica com l'equip tarragoní és ara l'avantpenúltim classificat del grup segon de la tercera catalana. Un partit força igualat, el Sant Pere i Sant Pau tancat darrere i amb força contraatacs i perillosos. Un fort que ell intentava tant aquesta primera part força igualada com la segona, que va ser bàsicament de les mateixes característiques, però el gol venia gairebé, podríem dir, a les acaballes del partit, als 31 de la segona. Marcava el juvenil Nasi Pena, el jugador, el capçanell Nasi Pena, que posava l'1-0 al marcador. I així es va acabar aquest partit amb victòria mínima, però ni descuida de l'equip de la capital del Priorat, que retroba tal com us hem dit a la victòria després d'aquestes darreres dos derrotes. Un Falset que ara és el tercer classificat amb 12 punts a la zona més que tranquil·la de la classificació. El proper partit potser és un partit de luxe pels falsetans, ja que visiten el proper dissabte, partit de 5, un dels terrenys més complicats de la categoria. El segon classificat del grup, el Bonavista, Falset Esportiu, el proper dissabte, les 5 de la tarda. I a veure si a sort i els falsetans aconsegueixin algun altre punt al terreny de tot Pedrós, Bonavista.
Molt bé, doncs ho seguirem de ben a prop i la propera setmana, Jordi, ens ho expliques. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Bé, doncs el Jordi que ens explicava aquesta victòria del Falset Esportiu ahir dissabte contra el Sant Pere i Sant Pau per la mínima 1-0. Abans d'anar cap a la publicitat, volia preguntar-li al Joan Vallès, avui l'invitat, l'entrenador del Batea, invitat a dins l'estadi aquest diumenge 27 d'octubre. A veure, aquesta valoració que em podries fer del grup primera a tercera catalana, categoria en la que hi esteu implicats, i on sembla ser que el Corbera d'Ebre doncs avui ha punxat, però que déu-n'hi-do com portava l'inici de Lliga, eh?
Sí, veritablement, a veure, m'ho sorprenent, perquè el mèrit que té de guanyar 7 jornades seguides, ara ha fet la primera derrota, però bueno, jo penso que és un equip, com heu comentat, possiblement si el seu delanter, que és Fidel, marxi un mes, però bueno, jo penso que té un equip molt, molt experimentat per estar per allà dalt, no? per estar també pues, entre les 5-6 primeres places lluitant tota la temporada. Pel reste, pues, bueno, no sé si el Flix acabarà un equip confeccionat, pràcticament tothom parlava confeccionat per a ser un redis de la nostra categoria, i no veritablement no és així. L'Alcanar, que nosaltres mos... Camarles, que nosaltres ens vam desplaçar la setmana passada, sí que veritablement l'estic veient que és un equip que donarà força a guerra, un equip molt molt lluitador, també molt treballador durant els 90 minuts, i que serà molt complicat que pergui partits. Altres equips que no els he pogut comprovar o veure això, però veig que l'Alde ara treu bons resultats, també estarà allà dalt. Del Tebre, en algun partit també indicis, però que també té un bon equip. I, bueno, i per la part de sota, a part dels dos filials, sap molt greu que... lo tema del Vilalba, perquè va molt marcat d'efectius, i Polei, pues, bueno, pues, sé que treballarà molt, però patirà, perquè si no se li soluciona una mica el tema de jugadors, la plantilla és molt reduïda la que té, i possiblement, pues, bueno, si no encadena una bona ratxa de dos o tres victòries, estarà lluitant en aquella part baixa tota la temporada. I després, pues, la resta d'equips no es pot, és una categoria que no es pot encantar ningú. El que es descuidi o s'encanti se veurà abocat allí baix en aquelles places perilloses, i després no sabrà com sortir i estarà tota la temporada. Però segurament que allí n'hi haurà uns quants equips, no? que guanyaràs dos partits i et col·locaràs d'un lloc 7-8, sí. I els perdràs i estaràs a la zona de 14-15. Però bueno, jo penso que serà una miqueteta, una lliga emocionant, i que, bueno, que no estarà decidit la zona alta ni molt menys, i bueno, els demés equips, pues, bueno, estarà, jo trobo que estarà prou atractiu i prou.
Molt bé, que així sigui. Paraules de Joan Vallès, l'entrenador del Batea, avui a dins l'estadi. Nosaltres anem a la publicitat, tornem de seguida ja amb la quarta catalana i la resta que ens falta, que és els futbolistes grans al món i el poliesportiu. Tot això en la part final del programa. Publicitat, tornem de seguida, no marxin.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Òscar Pintura Decorativa, pintura industrial, estucats. Apliquem tota classe de pintures, rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys, més de 25 anys d'experiència i sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa, a Benissanet i Miravet. Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Móra d'Ebre. Telèfon 977 84 45 92 84 45 92.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Ràdio.
Restaurant l'Economat de les Mines a Bellmunt del Priorat. És part de la història. Abans, perquè era la botiga dels miners. Ara, perquè som un restaurant de referència a la comarca. Rústic i modern alhora, amb menú diari i menú especial de cap de setmana. També menús especials per grups i menjars d'empreses. Paelles, mariscades, calçotades, sales per a celebracions, batejos, comunions, aniversaris, etc. Just davant de l'Ajuntament. Reserves al 669-89-2766 o al 977-83-1346. Visiteu l'economatdelesmines.com.
Viu el futbol com només es viu a Canal Plus. I només ara, la Lliga BBVA, la Copa del Rei, tota la Champions i les millors lligues internacionals per només 15 euros al mes més IVA tota la temporada. I a l'octubre no et perdis el clàssic Barça-Real Madrid. Canal Plus.
I això no és tot, perquè a Obanell Reparacions, la màquina, som el servei tècnic oficial de les marques Teca, Cata, Smec i Orbegozo, entre moltes altres. I si vols canviar el teu electrodomèstic, no t'ho pensis més i visita'ns a la nostra botiga. Per més informació, visita'ns al carrer Reis Catòlics número 3 o truca al telèfon 977-420-657. No esperis més. A Obanell Reparacions a la màquina tens electrodomèstic que estaves buscant.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A la Farinera, als apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a la Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques. Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646-985-223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, l'agenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
El cap de setmana que vulguis tens una atractiva proposta per compartir en família. Visita el Poble Vell de Corbera d'Ebre, amb la interpretació de la Batalla de l'Ebre des de la Cota 402 i després un bon àpat a restaurant Cal Pelegrí, amb els plats típics de la comarca, carns, peixos, també per emportar. Restaurant Cal Pelegrí, a l'Avinguda de la Llibertat de Corbera d'Ebre. Reserves al 977-05-50-22. Visita cal-pelegrí.com. Cal Pelegrí, encantats de tenir-lo a taula.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606-71-94-33. 606-71-94-33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, amb bones mans.
Cansats de pagar grans factures de llum, gasoil o gas per escalfar-vos? A Instalcelma us proposem una bona font de calor, neta, econòmica i renovable, la biomassa. A Instalcelma us oferim assessorament, venda i muntatge d'estufes per cremar biomassa, tant de llenya com de pallet o d'altres. Som distribuïdors directes de grans marques. Instalcelma. Truqueu i informeu-vos sense compromís. 977 43 50 83 o 629 34 70 36. Ofertes permanents.
Si et diguéssim que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi. Quarta catalana.
Quarta catalana.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ja tornem a ser altre cop després de la publicitat. Recta final del programa d'aquest diumenge. Moment de fer un repàs a la quarta catalana, grup 20, jornada número 8, amb els següents resultats. Campredó 4, Arnes 0.
La Cava B 1, Roquetenc B 2.
Sant Jaume d'Enveja B 1, Xerta 4.
Godall 4, Bot 1.
La Galera 1, El Montell 0.
Tivenys 2, Escobe 2.
Ebre Escola 3, Jesús i Maria B 0.
I Ginestà 5, Jesús Catalònia B 0.
Descansava aquesta setmana el Benissanet. El Godall és el líder de la categoria, 18 punts, encara no ha perdut cap partit, per tant també continua invicte, és un dels equips d'aquestes categories que estem repassant aquí a dins l'estadi que encara no ha perdut. Avui ha caigut el Corbera, però mentrestant el Redis continua invicte, també el Godall, continua en aquesta dinàmica. Un Godall que s'ha reforçat aquesta temporada amb molts jugadors de la Sénia, per això trobem a la Sénia quart per la cua de la tercera catalana, i a la quarta catalana tenim el Godall, que s'està passejant i està imitant una mica la trajectòria del Batea i del Corbera l'any passat, que va ser una mica similar.
Ojo el Godall, un poblet de...
Sí, com...
No
poblet de Gon.
Bé, doncs...
Arriba a 150 habitants, 200...
La classificació continua, com dèiem, amb el Campredó, segon amb 17 punts, els mateixos que el Tivenys. El Ginestà ocupa la cinquena posició amb 15 punts, després de la victòria avui davant del Catalonia B, tot un rival directe per a la part alta de la classificació, que es queda relegat a la sisena posició amb 13 punts, per tant, el Ginestà supera la classificació al Catalonia. 12 punts per a l'Arnes i el Benissanet, 10 punts per a l'Escobé, el Roquetengui i la Galera, 7 punts per a Jesús i Maria B i el Bot, que es troba a la 13a posició, i pel que fa a la part baixa, l'acaba 6 punts, Xerta 6 punts, Montells 2 punts i Sant Jaume d'Enveja B, cue de la classificació amb 1 punt. Així està la quarta catalana. De seguida repassem els partits dels equips de casa nostra.
Club Esportiu Ginestà.
En línia, Àngel Guiu.
No, home, veurem, tenim una plantilla que amb una qualitat per la categoria que estem, considero que és una plantilla amb jugadors que té una qualitat superior a la categoria que estem, no? Com dic. I no s'ha notat la baixa, són dos baixes molt importants, perquè el Font està últimament molt bé, com el Bernat. El Bernat és tipus com l'Enric, el Tití, que són jugadors que molt, molt revolucionats, que van, no deixen cap pilota per perduda, però bueno, no ens hem pogut suplir amb jugadors de qualitat que tenim, i enguany el Ginestà té una plantilla, dic jo, molt àmplia, i amb la incorporació també d'Edu Melchor, pues, s'ha notat també doncs, que no es noten els canvis a l'hora que fas, no? Perquè pràcticament avui, a part d'un canvi que hem mogut alguna fitxa, però tot el rest ha sigut canvi de jugador de posició per posició, no ha sigut un canvi per estratègia, perquè el resultat ha sigut voltat, un 5-0 davant d'un gran equip com és el Jesús Catalònia, que bueno, que tampoc no ens ha complicat la vida. El partit a la primera part crec que han sigut clars dominadors del partit, a tocar-la, hem jugat sempre la pilota per terra buscant les bandes, tocant de cara, vull dir, crec que un partit, un futbol una mica televisiu, no? Podríem dir una mica de PlayStation, però bueno, la segona part ha continuat la nostra tònica i aquí ha vingut el 5-0, un resultat crec que nos afiança als jugadors que som, l'equip que tenim, per poder estar amb el grup capdavanter, que això és el nostre propòsit, no? O sigui, amb aquesta línia del camí tercera, ja veurem si es fa realitat, i bueno, ja esperar doncs, el pròxim diumenge, que tenim un partit molt, molt difícil contra un altre Jesús, o sigui, en aquest cas, Jesús i Maria. Tots aquests equips que porten, que tenen nom i cognom, doncs no es porten una mica de problemes, però bueno, avui el Jesús català em pensava que ens ficaria més les coses més difícils, però bueno, no, pràcticament el nostre porteria zero, tampoc no ha tingut una feina excessiva i ho hem sigut, doncs, bueno, ens hem materialitzat amb gols i amb jugades crec que de mèrit, que això la gent doncs, bueno, suposo que marxa contenta, no?
Bé, doncs, Judit, ens has d'explicar aquestes jugades de PlayStation que deia l'Àngel Guiu.
Quadra rodona.
Amb el debut d'Edu Melchor, que fa unes setmanes, quan Jordi Roca, l'entrenador del Corbera d'Ebre, va visitar-nos aquí a la ràdio, ens deia que pràcticament estava ja tancat el fitxatge d'Edu Melchor pel Corbera d'Ebre, juntament amb Lucas, i finalment, doncs, Edu Melchor ha acceptat l'oferta del Ginestà quarta catalana i avui ha debutat amb un bon partit, amb gols, no?
No ha marcat.
Bueno, ha estat a prop, que sí?
Ha estat a prop.
Veus?
De moment
com estava
no...
la cosa per allí?
Home, ja anem provant.
Som-hi, doncs.
Bé, doncs, nova maneta del Ginestà, en aquest cas, contra el filial del Jesús Catalònia. El conjunt dirigit per Àngel Guiu s'ha convertit en amo i senyor del partit i així ho ha manifestat el resultat final. Els ginestarols han començat molt ben posats al camp i han disposat de grans ocasions, com un xut de Raül, que aturava del porter després d'una centrada de l'Aleix que topava amb la defensa. Amb la insistència dels locals ha arribat el primer, una centrada de Raül, també Montaner, que enviava Tití i que en l'aturada una errada del porter dirigia la pilota al fons de la xarxa. Quatre minuts després, una gran cavalcada per banda dreta de Raúl per assistir a Tití i que aquest no dubtava per fer pujar el segon. A les acaballes de la primera part, una nova centrada per la dreta de Kiko la recollia a l'Aleix per fer pujar el 3-0. A l'inici del segon temps, el Catalonia ha disposat d'un parell d'ocasions en dos corners que rebutjava el porter i una falta directa dels visitants que Rafael aturava sense problemes. Amb el pas dels minuts, el Ginestar ha recuperat el domini i al 62, Kiko feia el quart amb una gran assistència de l'Àlex al minut 72. I el mateix davanter rasquerà Àlex, faria el definitiu 5-0, després d'una arrencada per banda dreta per arribar a l'àrea i superar el porter visitant. Amb aquest triomf, el Ginestar continua a la part alta de la classificació i mirarà de mantenir-s'hi la setmana vinent en el desplaçament al camp del filial del Jesús i Maria.
Arnes Club Esportiu.
El Campredó va superar l'Arnes ahir dissabte en un duel amb clar domini local. Un triplet de Paquito López i un altre gol d'Edgar Montserrat van fer pujar els 4 gols al Campredó.
Futbol Club Escó.
Bé, doncs, Tivenys 2, Escobe 2, el filial de l'Escó va aconseguir sumar un punt en la seva visita ahir al migdia al camp del Tivenys, un partit que, recordin, es va disputar al migdia per a no coincidir amb el clàssic del Barça-Madrid. Fins aquesta setmana, el Tivenys era un dels líders de la categoria. Durant la primera meitat del partit va encallar-se bastant i tots dos equips optaven, doncs, per un estil de joc més directe, pilotada llarga i era l'estil de joc que se marcava en aquests primers minuts i sobretot a la primera meitat del partit entre el Tivenys i l'Escó B. S'avançava primer el Tivenys amb un gol de Delvis als 11 minuts, però un gol que serviria per als locals fins ja entrada a la segona meitat, moment en què produiria, doncs, el gol de l'empat per a l'Escó, obra de l'Àlex Jurado als 68 minuts, és a dir, ja entrada a la segona meitat i també el partit. La segona part va ser accidentada per al Tivenys, ja que estava prou minvat d'efectius per al partit d'ahir i va haver de jugar amb 10 l'última mitja hora per lesió d'un dels seus jugadors, ja que no hi havia més o més a la banqueta de Gaspar Estupinyà. No obstant, el Tivenys, tot i jugar amb inferioritat numèrica forçada, feia el 2-1 al minut 77, obra de David, un gol molt protestat per l'Escó per possible fora de joc. En els darrers minuts, però, Rubén Buíbudez, entrenador de l'Escó, va fer avançar línies als seus homes amb aquesta recompensa final. Al minut 90, altre cop Àlex Jurado salvava els mobles per al conjunt riberenc amb el 2-2 definitiu. La propera setmana, Escó B, Ebre Escola.
Bot Futbol Club.
Godoy 4, Bot 1, derrota del Bot. Perdó.
Agarra forces.
Derrota del Bot davant un Godoy que es presenta com a clar candidat per a pujar a la tercera catalana. El partit començaria força igualat en els primers minuts, però als 20 minuts de joc l'àrbitre assenyalava un penal favorable als locals que canviaria la dinàmica del partit. Al minut 30 els locals ja guanyaven per 3-0, amb dos gols de Marius que faria el primer de penal i un de Joan. Abans de la mitja part, Cristian retiraria distàncies també de penal i donaria una mica més d'emoció de cara a la segona. El Bot, però, no aconseguiria transformar les seves oportunitats i finalment seria el Godall l'equip que a la segona part faria el definitiu 4-1. El Bot, la setmana que ve, s'enfronta al Xerta.
El repàs de la resta de la jornada.
I repassem la resta de la jornada del grup 20 de la quarta catalana amb la Cava B1, Roquetenc B2.
Triomf del filial del Roquetenc a domicili al camp de la Cava B. Un gol en pròpia d'Enric Torres va avançar els roqueteros que van ampliar distàncies amb una diana de Josep Rovira. Manel Anyo va fer el gol local insuficient per emportar-se els 3 punts.
Sant Jaume d'Enveja B, 1, Xerta 4.
Nova derrota del Sant Jaume B, en aquest cas a casa amb la visita del Xerta. Els visitants van posar-se amb un 0-4 al 36 amb gols de Martí Gisbert, un doblet de David López i un altre de Marc Bericat. Gabriel Colomer va fer el gol de l'honor Sant Jaumero.
La Galera 1, els Montells 0.
Victòria per la mínima de la Galera que s'ha vist les cares contra els Montells. Joel Domingo, al minut 42, faria l'únic gol de la tarda a la Galera i segueix complicat aquest inici de lliga al conjunt dels Montells.
I per acabar, Ebre Escola 3, Jesús i Maria B, 0.
Victòria de l'Ebre Escola a casa amb la visita del Jesús i Maria B. Lluís Sant obria el marcador al minut 35 i dos minuts després els tortosins ampliaven distàncies amb un gol d'Abdelac. Finalment, al 64, de nou el davanter Abdelac faria el 3-0 definitiu.
Molt bé, doncs aquesta és la resta de la jornada. Abans, però, de deixar aquesta categoria, Joan Vallès, ex-categoria del Batea, ara que ho veus de lluny, com ho veus?
Bueno, de lluny.
Godai, com hem dit, pues bueno, s'ha reforçat bé esta temporada i està allà dalt. Me sorprèn gratament també l'equip incorporat que l'Ebre Escola, que formava equip aquest any, sí. I està traient bons resultats. I després, pues bueno, un Ginestà que, bueno, que de la mà d'Àngel Guiu, que també sap com funciona això del món del futbol de fa molts anys que està per aquestes categories, pues que també suposo que farà un bon treball per a tindre el Ginestà allà dalt, no?
Molt bé, i cal destacar el grup 24, la derrota del Porrera per 2-3, justet davant de l'Internacional de Reus. Tot i això, el Porrera guanyava 2-0 al minut 23 de partit, amb els gols d'Arnau Anglès i de Pau Castellví, però retallava distàncies a l'Internacional de Reus al 28 i ja a la segona part, doncs, aconseguint fer el 2-2 al 65 i el 2-3 definitiu al minut 83. Per tant, derrota del Porrera quan ho tenia tot de cara davant de l'Internacional de Reus.
Futbolistes abrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc Enzo Rangel.
Hola, sóc Eduard Bacar.
Hola, sóc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Bé, doncs som-hi, futbolistes ebrencs al món, amb el Villarreal 4, València 1. El València ha perdut el derbi contra el Villarreal per un contundent 4-1, com dèiem, amb Oriol Romeu, que ho ha vist des de la banqueta. Més partits. Elx 0, Granada 1. Derrota per la mínima de l'Elx davant el Granada. Edu Albacar també ho ha de veure des de la banqueta, un partit que es va disputar ahir dissabte. A la segona divisió, Hèrcules 0, Jaén 1. Un gol de penal a falta de 15 minuts per acabar el partit. Va donar la victòria al Jaén de Víctor Curto, que va jugar 75 minuts. I anem ja cap a la Lliga Anglesa, a la Premier, el Swansea i el West Ham han empatat sense gols, 0-0, empat sense gols, doncs, com dèiem, del conjunt d'Àngel Rangel, que ha jugat tot el partit, mentre que el Brighton de Bruno Saltor no ha jugat aquest cap de setmana a la segona divisió anglesa, no ha jugat aquest cap de setmana, perquè ho faran demà dilluns, a 7:45 del vespre, davant del Watford. I fins aquí, futbolistes ebrencs al món. Anem a la crònica poliesportiva.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Comencem la crònica poliesportiva parlant de motor, ja que aquest cap de setmana les comarques del Priorat i la Terra Alta han estat alguns dels escenaris que han format el 49è Rally de Catalunya. Una de les proves va ser dissabte, que va recórrer algunes poblacions del Priorat, com és el cas del Lloar, el Molar, la Figuera, Cabassers, la Bisbal de Falset, fins a arribar a la Palma d'Ebre. En el cas d'avui diumenge, el torn ha estat el de la Terra Alta, amb la prova des de Villalba dels Arcs fins a la Fatarella i des de Gandesa fins a Arenys de Lledó, passant per Bot, en una jornada que ha omplert aquestes poblacions d'aficionats en tots els revolts. Després de la disputa de les 15 proves, que van començar divendres a Barcelona i han finalitzat aquest migdia amb l'entrega de trofeus a Port Aventura, la classificació ha quedat de la següent manera. En primer lloc, Sebastián Oguier, de Volkswagen, seguit per Jari Mati Latvala, també de Volkswagen, en segon lloc, i el tercer per a Mikko Hirvonen, de Citroën, i el quart per a Thierry Neuville, de Ford.
Molt bé, això és el que ens deixa el rally, a casa
rally.
Nostra.
Seguim amb l'esport de la motonàutica, ja que el Club Nàutic de Riba-roja d'Ebre, amb el suport de l'Ajuntament del municipi, va celebrar ahir dissabte la 19a edició de les 4 hores internacionals de resistència motonàutica. Es tractava d'una cursa de resistència de 4 hores de durada, amb la participació de 8 embarcacions que competien en la categoria PR550 als campionats autonòmics estatals i internacionals. La regata va començar a la 1 i es va allargar fins a les 5, en què tots els participants van passar per un circuit de 1.500 metres per volta al riu Ebre. Els vencedors van ser l'equip italià format per Ilaria Dalben i Diego Mazzucatelli, amb un total de 218 voltes. Els segons del podi han estat l'equip italo-català, format per l'italià Cristian Cesati i el català de Riba-roja d'Ebre, Héctor Sanz, amb 190 voltes. El tercer lloc ha estat pels barcelonins Sandro Peluca i José María Izquierdo, amb 180 voltes. L'activitat va comptar també amb el suport del grup de protecció civil de Riba-roja i l'associació de dones de la població, així com les federacions catalana i espanyola de motonàutica. Seguim amb futbol sala, i és que l'Escó de tercera divisió va caure a la pista de la Riera de Cornellà amb un resultat final de 6-4 en la cinquena jornada. A la Lliga de la Primera Catalana, exactament al grup 6, el Móra d'Ebre es va imposar al Riudoms per 8-5 i el Flix va caure a la pista del Salou B per 8-4. I també al grup 6, però a la segona catalana, el Riba-Roja ha empatat a 3 a domicili en el desplaçament a la Pobla de Mafumet contra el Xartratx. D'altra banda, derrota del Gandés a casa per 5-7 amb la visita del club de futbol sala Rapitenc. Aquesta setmana, jornada de descans del Móra la Nova. I encara en futbol sala, la Lliga de Tercera Catalana, amb derbi entre Tivissa i Capçanes, i que va acabar amb triomf dels de la Ribera d'Ebre per 2-1. I encara en futbol sala femení, a la Lliga de Segona Divisió, el duel entre el Futbol Pax i l'Escó s'ha ajornat. Bé, seguim amb la Lliga de Futbol 7 femení de les Terres de l'Ebre, i és que la quarta jornada ens ha deixat els següents resultats. Olímpic de Móra d'Ebre 0, Aldeana 3, Gandesa 5, Ginestar 0, Remolins Vítem 1, Arne 5, Sant Jaume d'Enveja 0, Amposta 0, Femení Tortosa Ebre 1, La Cava 1 i Santa Bàrbara 3, Alcana 3. En bàsquet, a la Lliga de Tarragona, el sènior masculí del Club Bàsquet de Móra d'Ebre ha caigut a la pista del Manyanet de Reus B amb un resultat final de 77-57. Amb aquesta nova derrota, els morencs se mantenen a la cua de la taula classificatòria. I finalment, canviem de pilota i passem a l'handbol femení. Pel que fa a la Lliga Catalana, l'Escó va obtenir una nova victòria de 27-32 davant el Sant Esteve Serrovires. Propera jornada, l'Escó viatjarà a Castelldefels. I fins aquí.
Fins aquí la crònica poliesportiva. Abans de marxar, felicitar Genís, que fa 20 anys.
Avui fa 20 anys.
Oh! Ens senyor el complet, ens donen amb la portàtil.
Bueno, portàtil no, però el mòbil sí.
Felicitats, Genís.
Bé, merci.
Bueno, has passat bon dia o no?
Home, sí, serà tot per la veu, suposo. Sí.
Molta fa.
Ho va celebrar com Déu mana.
Se va celebrar bé, se va celebrar.
Fa 18 minuts que ja vas a pels 21.
Bueno, ho farem poc a poc. Bona lletra.
Molt bé. Última actualització al Facebook, Judit. Nosaltres, mentre estan anem despedint a l'invitat, el Joan Vallès, entrenador del Batea, ha estat un autèntic plaer tenir-te altre cop aquí a dins l'estadi.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per la invitació, m'he trobat molt a gust, molt còmode i molt bé, està com vulguéssim.
I molta sort amb el Batea i pega-li canya a l'Òscar, que s'espavili una mica. L'Òscar deixa.
Sí, no, avui he fet un partidàs, Sí, és un bon element.
Molt bé.
Bé, la pregunta de la jornada en referència al Batea, no hi ha més comentaris. I pel que fa a la pregunta del derbi de la propera jornada, doncs 22 porres.
Ui, molt bé.
Acabarem malament.
No sé com ho fas, tio. Tens estabilitat. De fer que es malpensin les coses.
Bé, per cert, hi ha hagut molta gent que ens ha enviat missatges dient si fem la retransmissió del partit entre el Móra Nova i l'Olímpic de Móra d'Ebre. Aquesta setmana us ho comunicarem a través del Facebook si la fem o no, el dissabte.
De totes maneres, el Canal 21 se farà.
Aquest segur. Molt bé, Canal 21 segur. Nosaltres aquesta setmana us direm si la fem en directe per Ràdio Móra d'Ebre o no. Nosaltres ho deixem aquí el proper diumenge, dia 3 de novembre, i tornem a ser amb els protagonistes, òbviament, del derbi entre el Móra la Nova i l'Olímpic de Móra d'Ebre. Deixem aquí. Molt bona setmana i fins la propera. Adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.